Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 149 de Dins l'estadi. La plana esportiva d'aquest cap de setmana estava pendent del derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre, un d'aquells partits que tothom es marca en vermell a l'inici de temporada. En aquesta ocasió va ser Móra la Nova qui, amb els gols de Pincho i Jordan, es va quedar amb els 3 punts. De tots els detalls del derbi d'ahir i de la resta de la jornada, com no, en parlem de seguida a l'edició de Dins l'estadi. Avui, amb dos invitats, Nacho Aroca i Pau Muñoz. De seguida el sumari amb Genís Pena i Judit Bru i arrenquem el programa d'aquest diumenge. Som-hi!
A la tercera divisió, l'Escó es retroba en el triomf fent superar el Manlleu en un partit de remuntada amb gols de Gerard Roca i Sergi Moreno.
A la segona catalana, el Gandesa suma una nova victòria per la mínima gràcies a una Diana de Frede contra la Canonja.
A la tercera catalana, jornada marcada pel derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre, que va acabar a favor local. En l'altre derbi de la Terra Alta, el Pinell ha superat el Corbera també per 2-0. D'altra banda, victòries de Batea contra l'Ametlla i del Flix a casa contra el Sant Jaume després de 32 anys. Finalment, derrotes de Vilalba i Horta.
A la quarta catalana, Benissanet i Arnes han sumat els 3 punts i Ginestà i Bot han caigut aquesta nova jornada. Finalment, l'Escome ha empatat contra l'Ebre Escola.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena, i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 9 minuts. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició del programa esportiu Dins l'estadi. Avui programa número 149 ja. Ja saben, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí, a Dins l'estadi, el 87.6 de la FM, a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. També ens acompanya, com cada diumenge, Judit Bru, Genís Pena, Xavi Salvador. Què tal? Bona nit als tres.
Bona nit.
Bona nit.
Recordin, ens escolten en directe a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM, també per internet a www.radiomoradebre.cat i a la vostra emissora municipal. Avui contem amb doble presència, perquè tal com un puc veure al principi del programa... Ara ho tens d'entendre, això ho has entès o no, Genís? Si no, repetició o no? Repetició, va. Com heu pogut comprovar a l'inici del programa, això volia dir, avui hem de parlar del derbi, òbviament, el derbi d'ahir dissabte, dia... quin dia era ahir?
Dia 2 de novembre,
el derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre. Teníem dos dels protagonistes, dos potser de les persones que més van destacar en el partit d'ahir. En tenim dos del Móra la Nova, perquè jo crec que ahir Genís també va fer un gran partit. Genís.
Gràcies, home.
I l'altre és Nacho Aroca. Nacho, què tal? Molt bones.
Bona nit.
Nacho Aroca, jugador del Móra la Nova, migcampista. I també amb nosaltres es troba, per part de l'Olímpic de Móra d'Ebre, Pau Muñoz. Pau, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Oients de Dins l'estadi, no? Imagina, també.
Sí.
Nacho, dis que sí.
Sí.
Nacho, dis que sí.
Sí.
Proposa, amic.
Molt bé. Bé, doncs, són els dos d'alguns protagonistes dels que van viure ahir aquest derbi vibrant, amb victòria per als de casa, victòria local, 2-0. Després ho repassarem, després en parlarem àmpliament a l'apartat de Tercera Catalana, unes càmeres del Canal 21 que també estaven presents en aquest partit.
Un supercomentarista.
Supercàmera. Molts bons comentaristes teníem ahir i després ho parlarem, perquè després, Judit, ens has de dir també en quines hores es poden veure aquest partit, la repetició del partit.
Després ho diem.
Vinga, la falca.
Molt bé, preparats per al test de Dins l'estadi, Pau i Nacho, suposo que com que sou grans oients de Dins l'estadi, doncs sabeu que per a començar hem de començar amb el test de Dins l'estadi. Som-hi.
Oh, bé, va.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. El test de Dins l'estadi.
bé, doncs avui tenim doble invitat, per tant, serà resposta un després de l'altre, eh? Per no fer ni dos d'iguals, anirem fent...
Primer Nacho.
Primer per al Moranova, guanyadors del derbi. Eh?
Claro,
no és per això, Pau, o no?
Sí, sí.
Molt bé, comencem per Nacho, doncs. Cançó preferida?
Wake Me Up, de la Yavichi.
Xavi, s'ha estat atent. Qualsevol diria que li has preguntat abans, eh? Molt bé. Sobrenom?
Djokovic.
Sí, bueno, ja saps que el Moranova...
Bueno, sí.
Cadascú té un mote. Magí és un dels principals. Magí, Narcís i l'Edu, jo crec que són dels tres que acostumen a posar motes. I el de Nacho, jo, és que a mi m'encanta. Jo el trobo, li trobo una semblança de perfil bastant, bastant acertada.
És veritat, és veritat. També fas imitacions o no?
No.
Sense imitacions.
Sense imitacions.
Un defecte?
Soc molt tranquil.
Una virtut?
Sinceritat.
Una mania?
No sóc una persona gens maniàtica, vull dir que no tinc mania.
Un somni esportiu?
Doncs jugar professionalment al futbol.
Un somni no esportiu? El primer que et passi pel cap.
El primer que em passi pel cap, pues... Doncs estudiar el que jo vull, que és INEF, a veure si algun dia arribo i puc estudiar-ho, vam.
Una pel·lícula?
Chugans, l'última que vaig veure.
El teu ídol futbolístic?
Xavi Hernández.
Què fas en les teves estones lliures?
Doncs passar estones amb els amics, estudiar...
Fas algun altre esport a part del futbol o no?
No.
Com et veus d'aquí 10 anys, Nacho?
Doncs com ara.
Amb 10 anys més, no?
Amb 10 anys més, però com ara.
Amb quin jugador de la categoria t'intercanviaries la samarreta? Per exemple, en el partit d'ahir, amb quin jugador de l'Olímpic...
Home, amb jugador de l'Olímpic...
És un tros de jugador, m'agradaria...
Que m'agrada molt, doncs, és Sergi Vila.
Si no juguessis al Mor a la Nova, on jugaries? O on t'agradaria jugar?
Home, jo vaig estar jugant a l'Escó i vaig estar molt bé, però diré l'Escó.
Un gol especial que recordis?
No n'he marcat cap aquest any ni l'any passat, o sigui que...
Algun de falta, que quan vol l'estirava sí? Molt bé, Nacho.
Aquí tenim a Genís apuntant. I quines botes utilitzes?
Ara tinc unes Adidas Predator.
Molt bé, doncs aquest és el test de dins l'estadi que li han fet a Nacho Aroca, un dels invitats d'aquesta nit a dins l'estadi, jugador dels Atlètics de Móra Nova. Som-hi ara amb Pau Muñoz, jugador de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Pau Muñoz, cançó preferida?
Pues, bueno, ja vam dir alguna vegada, he sentit la reina al Baixac per aquí, pues...
Has comprat cap a casa.
Sí, avui diré l'arma més forta, els eritenoides.
Molt bé, l'escoltem.
No en tinc cap.
Jo ho tuve.
Allí estan totes.
Estan? Som-hi.
Ah, pensava que no la ficaves.
Oh, espera.
Ah, no la ficava? Es que, hola, quin morro, no la ficava.
Oh, és que no, a internet. Si te'n fixeu, la Davichi s'ha tallat...
No,
escolteu-me.
No, és veritat.
No, a internet.
La Davichi s'ha tallat a la meitat.
Ja.
Ha sigut dir aritenoides, s'ha tallat.
Sí.
Pots ser que pel mòbil o alguna Bé, doncs esperem que es reincorpori la red.
La xarxa.
Sobrenom.
Cap.
Un defecte.
Molts.
Una virtut?
La paciència, potser, i treball a l'hora de futbol, això.
Una mania?
No, tampoc.
Un somni esportiu? Dis algun...
Des de Paula, va.
Pues, lo mateix, pues, com Nacho, pues, si arriba el més alt possible i tot que se pugui.
Un somni no esportiu?
Bueno, pues com tothom, sortirà la crisi, potser, i... Bueno, de sempre.
Una pel·lícula.
Chugans, també?
No. Intocables, potser. Sí.
El teu ídol futbolístic?
De petit sempre m'agrada molt Saviola.
Ja sabia què diria.
Què fas en les teves estones lliures?
Pues, no res. Està la nòvia, la família, amics... Toca la bateria, tot.
Com et veus aquí 10 anys?
No sé, qui ho sap, això?
Bona resposta, tu.
Ni idea.
Amb quin jugador de la categoria t'intercanviaries la samarreta? El mateix que li he dit a Nacho abans, del partit d'ahir, per exemple.
En Genís.
Sí? Us l'heu canviat o no? L'heu de pagar,
no? No, és una putada, jo ho hagués fet, però clar, després...
Després l'havies de pagar.
Sí, sí.
Un gol especial que recordis, Pau.
Hòstia, pues...
No. Jo ara, bueno, teu...
Jo no en recordo cap. L'únic que recordo és un...
Que algun tinc... de xilena de petit que em fes. Hòstia, els tetes
sí,
de xilena.
Sí, algun, però així especial, especial, no... Cap, tampoc.
I per acabar, Pau, quines botes utilitzes?
Adidas Predator, com Nacho també.
També, també.
Sí, sí, sí.
Ha estat un test calcat, eh?
Sí, sí, ens han posat d'acord abans de començar.
Bé, doncs aquest és el test de dins l'estadi que li hem fet a Nacho, li hem fet a Pau, els dos protagonistes d'aquesta nit a dins l'estadi. Després de conèixer una mica més els nostres invitats d'aquesta setmana, arriba el moment de la pregunta de la jornada. Recordin que, a més, avui és doble premi, perquè la setmana passada fem una porra per a veure quina persona encertava el resultat del derbi d'ahir. I sabeu què? Doncs una vuitantena de persones han participat en aquesta porra, amb moltíssima participació, algo impressionant. I bé, el premi s'ho valia. Una mariscada per a dues persones al restaurant Ferran, doncs la veritat és que val la pena per a participar. De quasi 80 participants, crec que només hi ha hagut 3 encertants.
3 encertants, sí.
Podem dir qui són?
Sí. Joan Font, Ginés González i Lucas Sanz.
Molt bé, 3 encertants. Van ficar el 2-0.
2-0, i tant.
Molt bé, doncs, si us sembla, a la part final del programa fem el sorteig, a veure quina d'aquestes 3 persones s'endú el premi per a una mariscada per a 2 persones al restaurant Ferran. I després, avui, òbviament, també volem fer una pregunta de la jornada. La pregunta de la jornada és la següent.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Què us va semblar el derbi entre els Atlètics de Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre?
Molt bé.
Aquesta és la pregunta.
Aprofitant que avui tenim a Nacho i a Pau, que avui també, òbviament, parlarem d'aquest derbi, és la pregunta que us formulem avui a l'apartat de la pregunta de la jornada a dins l'estadi. Què us va semblar el derbi d'ahir dissabte entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre? Al final del programa sortejarem una paella per a 2 persones al restaurant Ferran. És a dir, que avui tenim molt bons premis, eh? A comentar, a veure què us va semblar el derbi, i a la part final del programa fem el sorteig de la porra que vam fer la setmana passada i de la pregunta de la jornada que estem fent avui a dins l'estadi, que a partir d'ara mateix podem
ja
fer
és,
les vostres
ja
col·laboracions, eh? Podeu dir la vostra. Ha tornat a internet?
Sí.
Vull la cançó de l'Eritenoides, eh? Que
molt
si
bé,
no, després...
Sí, no? Aquí apretant, així m'agrada.
És que si no, pobres... Sembla que hagi estat un boicot de la reina del Blackjack i no és així.
Hi ha una bona germandat, sí, sí, entre la reina del Blackjack.
Per això,
i,
sí, sí, sí. I en tenim constància, per això que no volem que es sí, pensin sí, aquí...
No,
mira, esto, no els han posat. No els han posat. Bé, doncs de seguida la busca el Javi Salvador, el nostre supertècnic de so. I nosaltres de seguida hem de començar amb la tercera divisió. Abans, però, crec que ja havia la té. Diri, quina era la cançó?
L'arma més forta.
Així, la busques. Bé, doncs la gent ja va participant, dius, Judit, a la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi.
De moment no tenim respostes, però ja està publicat al Facebook.
Ja hem
pregat que la gent fiqui les seves opinions i que fem paella i sentim la cançó.
Molt bé, la sentim. Una miqueta, eh? Què ens en pots dir de la cançó?
Què us puc dir? Pues, és...
On la pot escoltar la gent?
A Xavi, crec que li agrada bastant, perquè diu comentar alguna cosa del Doraemon i això... I...
Que ben agafada.
Aquí no em faig gos dir... Has tocat el punt clau.
No em faig gos dir acabar tot això.
Doraemon.
És que...
Home, avui estem molt blaus, no, molt bravets aquí també.
Sí, és un gat còsmic.
Sí, molt bé.
Color blau.
Una butxaca que treu coses.
Una pista.
Bé, doncs, és la cançó dels Eritenoides, la cançó preferida del Pau Muñoz, que ens comentava anteriorment a l'apartat del test dins l'estadi, però que per problemes a la xarxa doncs, no hem pogut ficar. Eh? Ara sí, lo prometido es deuda. Bé, doncs, són les 10:21 minuts, ara sí, comencem, arrenquem ja amb la tercera divisió, esperem, com no, les vostres respostes a la pregunta de la jornada dins l'estadi. I al final doncs, fem el sorteig de moltíssimes coses que tenim preparades. Una mariscada per a 2 persones al restaurant Ferran i una paella per a 2 persones també al restaurant Ferran, un dels patrocinadors d'aquest programa. Així que som-hi, comencem el programa d'aquesta nit dins l'estadi Tercera Divisió. La porta màgica transportaran l'espai i temps. Anem cap a casa que fan bola de drac i veu una còpia inclinada d'obre xars marxars. I dins l'estadi Tercera Divisió. Tercera Divisió. Res.
resultats i classificació.
Bé, doncs comencem ja la tercera divisió, grup 5è, jornada número 12, amb el Terrassa 1, Montañés a 2.
Masnou 0, Rapitenca 0.
Cornellà 0, Palamós 1.
Sant Boiat 2, Vilafranca 1.
Gavà 0, Gramenet Milan 1.
Castelldefels 1, Sant Feliueng 2.
Europa 2, Vilassar de Mar 1.
Cerdanyola del Vallès 3, Rubí 3.
Malleu 1, Ascó 2.
I Pobla de Mafumet 1, Figueres 1.
Bé, doncs la classificació està liderada per la Montañés amb 27 punts, seguida de l'Europa, que en té 25, i l'Ascó, que de moment s'afiança en aquesta tercera posició amb 24 punts, després de la victòria avui al camp del Matlleu, una victòria que de seguida us expliquem perquè ha estat heroica. El Rubí ocupa la quarta posició amb 23 punts, 22 punts per al Sant Feliueng, 21 per al Terrassa. Com podeu comprovar, la classificació està molt, però que molt apretada a la part alta. La Rapitenca la trobem a la 14a posició amb 14 punts, i en zona de descens tenim el Castelldefels amb 9, Gramenet Milan amb 9 i Vilassar de Mar amb 6. El Pobla de Mafumet ocupa la 13a posició amb 15 punts, és l'altre equip de la demarcació, recordin que és el proper rival de l'Ascó en Lliga, mentre que el Castelldefels, que ocupa la tercera posició per la cua, està en zona de descens, és el proper rival de l'Ascó en Copa Catalunya. Serà la propera setmana, esta setmana no, la següent, en partit de Copa Catalunya, entre setmana que es disputa el municipal d'Ascó. Bé, doncs, som-hi, anem a parlar de l'Ascó, d'aquesta victòria 1-2 al camp del Manlleu.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, com us dèiem abans, èpica victòria de l'Ascó en un partit que semblava impossible remuntar després de l'expulsió de Denis Coc als 7 minuts i del gol local. Però els de Miguel Rubio han tingut la fe necessària per aconseguir el gol de l'empat amb una canonada de Roca al minut 61 i aconseguir també el gol de la victòria al minut 77 amb el gol de penal de Sergi Moreno. Com dèiem, l'Ascó ha començat amb força el primer temps amb dues accions de perill de Sergi Moreno, accions molt, molt interessants, robant la pilota en atac i posant en perill la porteria local. Però les bones sensacions inicials han esfumat als 7 minuts de joc, quan una pilota llarga del conjunt local acabava amb Denis Coc desestabilitzant el davanter local quan aquest ja encarava a Xiné dins l'àrea, fet que ha suposat la seva expulsió amb roja directa i el corresponent penal a l'estar dins l'àrea a favor del Matlleu. El llançament l'ha transformat Ramon Massó, tot i que Xiné ha estat, això sí, molt a prop d'aturar-lo. Era el 1-0 al minut 7 de partit. El gol ha deixat a un pas a uns minuts de clara superioritat local. En el Matlleu, doncs, també és veritat que hagués pogut distanciar-se a més ocasions que ha tingut, però veient que el Matlleu no era capaç d'incrementar la seva renda en el marcador, l'Ascó, a poc a poc, s'ha anat recuperant psicològicament del cop rebut a l'inici, i en darrers instants del primer temps, el conjunt asconenc ha tingut diverses oportunitats força clares per tal d'empatar el partit. El segon temps no ha canviat massa, l'Ascó ha seguit creixent fins que ha arribat la recompensa. Al minut 61, un magistral llançament de falta de Roca ha acabat convertint-se en el gol de l'empat a 1. Amb el gol, el Matlleu ha reaccionat i també ha tingut les seves opcions per a tornar-se a avançar el marcador, però per contra seria l'Ascó qui acabaria remuntant. Al minut 76, Sergi Moreno era objecte de penal i ell mateix se n'encarregava de transformar-lo en gol. Tot i això, els últims 13 minuts de partida han estat d'autèntic infart. Al 86 cal destacar que al Matlleu li han anul·lat un gol per fora de joc, i en l'última acció del partit també ha aparegut Xiné per a fer una aturada monumental per a salvaguardar la victòria de l'Ascó. Al final, 1-2, victòria per a l'Ascó, victòria molt patida. La propera setmana, com dèiem, Ascó, la Pobla de Mafumet.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, Masnou 0, Rapitenca 0. Masnou i Rapitenca han empatat a 0 en un partit sense gaires ocasions clares de gol. De fet, els rapitencs no han tingut cap xut entre els tres pals, però han mostrat més perillositat que els locals. La Rapitenca ha començat amb la lesió de David Pino i la primera ocasió dels mariners ha arribat en un xut de Yelamos que ha sortit desviat als 24 minuts. Abans, però, Damià havia realitzat un parell d'aturades sense gaires problemes amb bona col·locació. La segona part ha començat de la manera que havia acabat, amb la Rapitenca volcada més a l'atac que no pas el rival. La més clara l'ha tingut Yelamos als 78 minuts quan ha fet la centrada de la mort que no ha trobat rematador amb la porteria buida. En el tram final del partit, el Masnou s'ha apropat més tancant la Rapitenca, que ha pogut mantenir per tercer partit consecutiu la porteria 0.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la tercera divisió. Aprofitant que avui tenim a Pau i a Nacho amb nosaltres, dos jugadors que han passat per les categories inferiors de l'Ascó, però m'agradaria preguntar-los una cosa que, sens dubte, jo crec que és la pregunta que li faria molta gent, sobretot almenys molts invitats que han passat per aquí dins l'estadi ho han comentat. A l'hora que parlem de l'Ascó, sí que és veritat que està a la tercera divisió, que està tercer, està fent una temporada excepcional després de l'ascens de categoria, però sempre se li pot criticar, si li pot criticar alguna cosa en aquest inici, que no compta massa amb els jugadors de la casa. Vosaltres que heu estat en categories inferiors, què em podeu dir al respecte?
Bueno, pues, a veure, la idea de tindre dos equips està bé, perquè per una part poden estar dalt i tot i tal, i després tindre un altre per la gent del poble.
Et refereixes al B, al filial?
Sí, clar, al B. Però també ha hagut, per exemple, esta temporada han tornat a agafar el B i trobo que pues, està bé, però si només tinguessin el primer, pues, clar, potser la gent és el que dius tu. Si estem aquí, pues, la gent de casa també, no sé, agrada veure els jugadors de casa jugar. No sé, trobo que és una aposta que és el que et dic, amb un altre equip, amb un segon equip està bé de fer-la. Si només tingués este, pues, el que dius.
La cosa que el fet de tindre un equip B a quarta catalana pues, trenca una mica la projecció d'alguns jugadors, com per exemple que poden sortir un preferent i que la tercera catalana alguns d'ells se'ls pot quedar inclús petita, no?
Clar, sí, sí. A veure, se tracta de a veure si se pot anar pujant, però que mos han comentat altres també. A veure, de tindre la tercera o així, llavors ja és el que dius, tindríem una mica més de projecció, però bueno, a poc també.
La veritat que aprofitar algun jugador del filial de l'Escó B per al primer equip, la veritat és que pot ser massa distància, no? D'una tercera divisió a una quarta catalana, és complicat que puguis agafar algun jugador per a no dir el primer equip, no? Nacho?
Sí, home, és... Clar, estan a... És un canvi de categoria molt, molt gran i... És difícil agafar un jugador de quarta catalana i ficar al primer equip, però jo crec que haurien de confiar una miqueta més i agafar gent del poble que jo crec que hi ha bons jugadors i que se mereixen l'oportunitat d'almenys intentar estar al primer equip.
La primera vegada que es va crear el filial de l'Escó B, ara fa 2 anys, si no m'equivoco, Nacho va ser un dels jugadors que es va quedar, que va continuar amb el filial, va acabar el juvenil de l'Escó i va passar directament a l'Escó B. Aquella experiència també costava, és a dir, el projecte era el mateix, aprofitar els jugadors de l'Escó B per algun dia pujar-los al primer equip. Aquesta era la idea, al principi?
Sí, la idea és que tu començaves al B i la idea era en un futur doncs, anar entrenant i pujar a l'A. Però...
Bueno, de fet, tu vas estar entrenant, no?
Sí. Vaig estar bueno, uns mesos entrenant, vaig debutar, bueno, vaig jugar 2 minuts, i, però es va quedar aquí, vull dir, no... Després em vaig quedar al B i ja no vaig tindre l'oportunitat de tornar a jugar a l'A.
Mm. Bé, doncs és complicat, òbviament, aquest canvi de categoria que hi ha, no? De la tercera divisió fins a la quarta catalana, òbviament que es pugui... que es puguin aprofitar jugadors, per molt bons que puguin sortir del juvenil, no? Però bé, dit això, nosaltres hem de continuar el programa d'aquesta nit, a dins estadi, amb el Nacho, amb el Pau, avui invitats del nostre programa d'aquesta nit. De seguida parlarem a l'apartat de tercera catalana del derbi d'ahir dissabte, abans, però, hem d'anar cap a la segona catalana, on tenim més partits. Abans, però, com sempre, hem de fer un repàs a la primera catalana, perquè s'han disputat alguns partits interessants que de seguida repassem.
Primera catalana. Primera catalana.
Com, per exemple, l'Amposta, que ha perdut 3-1 al camp del Torredembarra, Judit.
El Torredembarra es va emportar ahir el derbi provincial contra l'Amposta en un encontre dominat principalment pels locals amb un hat-trick d'un inspirat Arturo. I és que aquest davanter va ser l'encarregat de fer pujar el primer gol amb un xut des de fora de l'àrea. A partir d'aquí, el Torredembarra va disposar de més ocasions, però el marcador ja no es va moure en el primer temps. Tot i així, a la represa, l'Amposta va equilibrar el partit gràcies a un gol en pròpia dels locals. A partir d'aquí, el Torredembarra tornava a agafar les regnes del partit i va marcar 2 gols més fins al final del duel.
I el Jesús i Maria, que ha perdut a casa a l'AUB 1-2 davant del Mariano Poblet.
El CUE de la primera catalana, el Jesús i Maria, va caure ahir a casa contra el Marianao Poblet en un partit en què els del Baix Ebre van mereixer més. Durant la primera part, molt igualada, els visitants es van avançar després d'un error de la defensa local. A la represa, el domini va ser del Jesús i Maria, amb grans ocasions, inclús un error en la transformació d'una pena màxima. Tot i així, Ivan va fer pujar l'1-1 al marcador al 79. Després de les innumerables oportunitats dels partidalencs, el Marianao, a 3 minuts pel final, va marcar per emportar-se el triomf del camp de l'AUB.
I jugava Mariano o... Era...
Viva el vino!
Marianao.
Marianao.
És brasilè, és Marianao.
Sí, una cosa així. Molt bé, doncs això és el que ens deixa aquesta jornada a la primera catalana. Anem ara sí cap a la segona, victòria al Gandesa, que continua allí segon i ha perdut empatat el Redis. Aquesta jornada ha punxat. De seguida us expliquem a l'apartat de la segona catalana.
Segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 9, amb el Cambrils 1, la Cava 1.
Alcanar 1, Remolins Vítem 2.
Jesús Catalònia 1, Redis 1.
Calafell 2, Perelló 1.
Vilaseca 1, Valls 1.
Ampolla 1, Roda de Barà 1.
Tortosa 5, La Selva del Camp 3.
Morell 3, Roquetenc 0.
I Gandesa 1, La Canonja 0. Ara mateix la classificació continua liderada pel Redis, que tot i empatar al camp del Jesús Catalònia continua invicte amb 25 punts. Segon classificat, Gandesa, amb 19. També continua invicte encara el conjunt de la Terra Alta. Però, això sí, perseguit de ben a prop pel Morell i el Tortosa, que tenen 18 punts. 17 pel Remolins Vítem, 15 per a l'Ampolla, 14 per a Valls i Jesús Catalònia, 13 punts per a la Cava i el Perelló, 11 per al Roda de Barà, 9 per al Canà i la Canonja, 7 per al Calafell, 6 per al Vilaseca i en zona de descens, 5 per al Roquetenc i la Selva del Camp, i tanca amb 3 el Cambrils. Així està la classificació de la segona catalana. De seguida us expliquem la victòria del Gandesa aquest migdia davant de la Canonja.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Som-hi, partit molt disputat. La Canonja, pues, ja sabíem més o menys que l'havíem estat mirant fa una setmana a Roquetes i sabíem les seues armes. Les hem contrarrestat molt bé, tenen dos o tres jugadors de molta qualitat, els hem intentat neutralitzar i intentar nosaltres fer el nostre joc. Al principi ha estat bastant igualat el partit, i hem tingut alguna contra que ens agafaven en dos o tres accions de Rojas, que ens ha salvat en el marcador ja 1-0, ens ha salvat l'empat. I bueno, en l'1-0, que l'ha fet Frede, pues, bueno, ens ha donat la tranquil·litat de saber controlar el partit i d'esperar el moment oportú, que el moment ha vingut a la segona part, però no hem tingut encert de cara a final de porter, de cara a final, a finalitzar l'acció o la jugada, ja que n'hem tingut moltíssimes, no sé, comptabilitzo 5 o 6 o 7 en 10 minuts últims, ja que la Canonja s'havia tirat dalt, ens havia plantejat un 5 puntes i 3 defenses, i bueno, un desordre del partit molt gran. Però bueno, cada vegada que teníem la pilota nosaltres recuperàvem i tocàvem, era una contraocasió de gol. La llàstima és que els meus jugadors no han estat encertats de cara a la porteria i haguéssim pogut tindre un marcador i un final més tranquil. Però bueno, els tres punts són igual de vàlids, són importantíssims, seguim en la nostra línia positiva i bueno, i ara posa encara els següents partits que són importants.
Bé, doncs, paraules d'Enric Alexandri, el tècnic del Gandesa, content després d'aquesta victòria per un gol a 0 davant de la Canonja, que de seguida ens explica com ha anat aquest partit. És així, no?
És veritat? La Canonja.
Per això, és així.
Canonja. Que no és Espanya-Canonja, però bueno.
Espanya-Canonja.
Ja els agradaria.
Però és així. Cada cosa pel seu nom.
Gandesa 1, Canonja 1, el Gandesa segueix una jornada més.
Què dius, Canonja 1?
El Gandesa segueix una jornada més invicte i aconsegueix els 3 punts del partit que s'ha disputat aquest matí a les 12 del migdia davant de la Canonja.
Torna a començar.
No. S'ha despitat.
Davant de la Canonja. Els gandesans no començaven el partit molt fins i s'han trobat davant una Canonja molt intensa que no els hi posaria les coses fàcils. Els locals, però, encaraven ràpidament el partit amb un bon gol de Frede, que aprofitava un refús a la frontal de l'àrea per engaltar un xut fort i col·locat que posava l'1-0 al marcador. Els visitants no relaxarien i reaccionarien al gol amb dues ocasions clares que salvaria Rojas amb dues grans aturades. No ha sigut fins a la segona part quan els locals han començat a trobar més el domini del mig del camp i han arribat amb més opcions a la porteria rival. La Canonja es començaria a obrir i a deixar cada vegada més espais que aprofitava l'equip de la Terra Alta per generar ocasions. Els visitants buscaven el gol a la desesperada i deixaven molt descuidada la defensa. En els darrers minuts, els locals en tindrien més de 5, entre les quals algunes de Josep Domènech i d'Aleix, que avui no tindrien el dia de cara a porta. Finalment, el gol de Frede ha sigut suficient i els gandesans, amb la victòria, segueixen segons i retallen distàncies amb el líder que ha punxat avui al camp del Jesús Catalònia.
Efectivament.
Sí, sí. La setmana que ve el Gandesa s'enfronta a...
La Cava. Viatge a la Cava.
Bon partit.
Molt bé. Sí.
Molt bé, doncs el Redis, efectivament, que ahir va perdre el camp del... Va empatar, volíem dir, 1-1 al camp del Jesús Catalònia. És la primera jornada on el Redis es deixa punts. Recordem que encara ho guanyava tot, ho comptava tot per victòries. Ara ja porta 8 victòries, un empat, però encara continua invicte, igual que el Gandesa. Són els dos únics equips de categoria que encara no han perdut cap partit en aquestes 9 primeres jornades de Lliga que portem a la segona catalana.
En un David Rojas que es confirma com a millor porter de la categoria.
Com ha estat el gol de Frede? Tu que l'has vist allí en directe.
O sigui, ha vingut un rebot i justet a la frontal estava l'engaldat.
Ha xutat, i que entra, ha passat entre els defenses i el porten a la vida.
Com se desgasta, com se desgasta.
A veure, un que fa, el tio el fa bé. Diu que n'ha tingut una altra, m'explica que n'ha tingut una altra, però que ja se l'ha guardat, perquè diu, hòstia...
Per un altre dia, per un altre dia.
Sí, la massa.
S'ha de repartir.
Molt bé, molt bé.
Ja està, prou, ja n'hi ha prou.
Bé, doncs 1-0, i 3 punts que es queden per a casa. El Gandesa continua segon, en zona de promoció.
Sí, senyor.
I que duri, que duri. Molt bé, el Gandesa, que segur que el Pau, el Nacho, almenys aneu seguint més o menys com va la cosa, sí. De la categoria de la zona catalana, no? Almenys els resultats.
Sí, sí, a veure, com has dit tu, si escoltem dins l'estadi i sabem com
molt
va,
bé,
no?
Pau, molt bé, Pau.
Molt bé.
Molt bé.
Bé, bona, bona. Esta és bona. Ah.
Les coses com sí.
Un caramelet.
Bé, i després de la categoria, déu-n'hi-do també com està el Redis, no?
Sí, sí, molt bé. L'Andreu Viu també està que se sale. Molt bé.
Bé, doncs de seguida fem un repàs a la resta de la jornada d'aquesta categoria amb la resta de partits, com per exemple el Cambrils 1, la Cava 1, a la resta de la jornada d'aquesta segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Vinga, som-hi, ara sí. Cambrils 1, la Cava 1.
Taules entre el Cambrils i la Cava en un duel que va començar a favor local amb un gol de Walter Antonio Cosentino, que va obrir la llana al minut 57.
D'on ha sortit, això?
Quan tot semblava que l'encontre es decantaria per al Cambrils, el conjunt Cabero, a través de Ferran Roig, igualava el partit per esgarrapar un punt.
Alcanà 1, Remolins Vítem 2.
El derbi ebrenc entre l'Alcanà i el Remolins Vítem va acabar a favor dels del Baix Ebre en un partit on els vitemencs van anar per davant. Així, Joel Crespo, abans del descans, obria la llauna i no va ser fins al 73 que el conjunt canareu establia la igualada a través d'Adrián Fernández. Finalment, de nou Crespo faria l'1-2 definitiu al minut 77.
Un apunt, ojon, en l'Alcanà, que no...
Ojon?
No acaba de...
No aixeca cap, eh?
No.
És un dels millors equips de la categoria.
Sí. No acaba d'aixecar cap.
Ocupa la 12a posició amb 9 punts l'Alcanà ara mateix. Jesús Catalonia 1, Redis 1.
Bé, tal com hem dit, el Redis ha trencat amb el ple de victòries aquesta setmana al camp del Jesús Catalonia. Després de 8 jornades consecutives amb triomf, el filial del Reus ha viscut la primera ensopegada de la temporada al camp del Jesús, sumant un empat. Joan Fazzini va avançar els jesusencs al minut 32 i 10 minuts més tard el Redis establiria la igualada amb una diana de Jorge Granado, resultat que es mantindria fins al final.
Calafell 2, el Perelló 1.
El Perelló veu frenada la gran dinàmica de 3 victòries consecutives a Calafell, on va caure ahir dissabte per 2-1. Els locals, a través de Dani Martínez, obririen la llauna als 10 minuts de l'encontre. No va ser fins al segon temps que Raúl Tudela posaria les taules al marcador. Tot i així, de nou el Calafell s'avançaria al 82 per quedar-se amb els 3 punts.
Ampolla 1, Roda de Barà 1.
Repartiment de punts entre Ampolla i Roda de Barà en un encontre on Samuel García avançava als locals. 7 minuts després, Juan Millán establia l'empat definitiu al marcador.
Victòria del Tortosa per 5-3 davant de la Selva del Camp.
Gran victòria del Tortosa davant la seva afició després de superar a la Selva del Camp. Els del Baix Ebre es van posar amb un 4-0 per davant amb gols de Robert Pujol, un doblet de Javi Assín i un nou gol de Joel Forner. La Selva va retallar distàncies al 63, però de nou Joel faria el cinquè del Tortosa. A la recta final, la Selva del Camp va fer 2 gols més que no van evitar el triomf del conjunt dirigit per Nando Crespo.
I acabem amb el Morell 3, Roquetenc 0.
El Roquetenc s'endinsa a la part baixa de la taula classificatòria una jornada més després de veure superat pel Morell. El conjunt tarragoní no li donaria treva i li marcaria un 3-0 amb un doblet de Samuel als minuts 23 i 39 i el tercer gol i definitiu el faria Josep Maria Gavaldà al minut 89.
Un Roquetenc que es complica la vida, ara mateix ocupa zona de descens, tercer per la cua amb 5 punts, denuncia també la mala temporada que està realitzant el Roquetenc enguany. Portem això sí, però encara 9 jornades, amb molt marge de rectificació per a tots els equips que encara tenen les coses un pèl complicades. Això és el que ha de ser aquesta novena jornada de Lliga, la segona catalana. Fins aquí el repàs a la tercera divisió, a la primera, a la segona catalana. Nosaltres farem una pausa ràpidament per anar a la publicitat abans, però un cop d'ull a la pregunta que estem formulant avui a l'apartat de dins d'estadi, a la pregunta de la jornada referent al derbi d'aquesta setmana.
Doncs hi ha moviment, això de la paella tira molt.
Ja, es nota.
Vaig dir en alguns comentaris, no?
Sí.
Mira, David Gómez, pel que vaig sentir, 2 gols ràpids del Móra la Nova que van deixar l'Olímpic cau. La Pili Ubieto, Sicard, un revulsiu dels Atlètics,
yep,
que portaven unes quantes jornades perdent per la mínima. Esperem que el bon joc d'ahir continuï, tal com va passar la temporada passada. Jordan Álvarez, 3 punts necessaris, ja que feia setmanes que no puntuàvem, a seguir així Atlètics, Jacob Abaseit, descafeinat. Manel Sunyer va ser un monopoli per part dels Atlètics, que van dominar de principi al final, suposo que vol dir. No, de principi al rival. Al rival. Joan Porta ben jugat pels Atlètics, però crec que l'Olímpic té una cantera que donarà molt que parlar, si no està temporada, les pròximes. Jordi Brull, un derbi molt tranquil en què els Atlètics van ser superiors i en el que el resultat hagués pogut ser més ampli. Lucas Sanz, muy descafeinado, poca tensión, poco ambiente, no parecía un derbi, solo hubo un equipo en el campo, buen partido del Morada Nova.
Quasi que no acabo de fer la crònica, eh? Ja m'ho la fan, ja m'ho la fan.
Ho van dient. L'Òscar Lleixà, un Morada Nova molt ordenat i clar vencedor. Frede Giner, molt bon partit dels Atlètics, estic d'acord amb comentaris anteriors, en els que diuen derbi descafeinat, a diferència d'anys anteriors no havia tanta gent i la intensitat al camp no va ser tan elevada. Mm. I finalment l'Àlex Grau Roca, els Atlètics clars dominadors d'un partit que ha sigut, com han dit, bastant tranquil. I fins aquí podeu leer.
Molt bé, són fins aquí els comentaris que arriben a la pregunta de la jornada de dins l'estadi. Nacho, Pau, no sé què en podeu dir dels comentaris que heu llegit fins ara, de moment.
Sí que potser va ser un derbi així fluixet en el tema de la gent i això, però no sé, jo vaig veure el Morada Nova molt bé i cadascú té la seva opinió.
Mm-hmm. Pau?
Res a dir.
Va ser així? Va ser així?
Sí, vale. Sí. A veure, no havia tant d'ambient com els altres anys, però bueno, el partit pues, va estar bé.
No, va ser el pont, això.
Això, entre altres coses, suposo que podia ser perfectament.
Sí.
Bé, doncs després en parlem. Nosaltres anem a la publicitat, tornem de seguida i precisament en parlarem d'això, del derbi d'ahir dissabte entre els Atlètics de Morada Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre, avui amb el Nacho i amb el Pau, jugadors dels Atlètics de Morada Nova i de l'Olímpic de Móra d'Ebre, per a comentar el que va ser el derbi d'ahir dissabte. Publicitat, tornem de seguida, no marxin, estan escoltant dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977-42-18-10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola tan nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguilles hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Respira. Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat negre i rosat de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'herbequina, de fulla de salze i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Art Moble Centre. 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre. A l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977-420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977-400102.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs 10 minuts i ens plantem a les 11 de la nit. Seguiu escoltant Dins l'estadi a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER. Moment ara sí de ja d'encetar la tercera catalana, grup primer. Comencem amb els resultats de la classificació que ens deixa aquesta darrera jornada.
Tercera catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs comencem aquesta jornada número 9 amb el Móra la Nova 2, Olímpic de Móra d'Ebre 0.
L'Ametlla de Mar 1, Batea 3.
Ulldecona 2, La Sénia 0.
Camarles 5, Vilalba 1.
Horta de Sant Joan 1, Aldeana 4.
Sant Jaume d'Enveja 1, Flix 2.
Remolins Vitem 0, Santa Bàrbara 2.
Deltebre 1, Alcanave 0.
I Pinell 2, Corbera d'Ebre 0. Ara mateix la classificació. Compte perquè hi ha canvi de líder, el Camarles ocupa ja la primera posició amb 22 punts, el Corbera d'Ebre, després de dues derrotes consecutives, baixa fins a la segona posició amb 21 punts. Recordin que va perdre la setmana passada al camp de l'Alcanave i avui ha perdut contra el Pinell el derbi de la Terra Alta per 2-0. Per tant, Camarles líder 22 punts, Corbera d'Ebre segon 21 i Aldeana situa tercer amb 18 punts, els mateixos que el Batea, que també ha guanyat avui i està en una posició privilegiada també el conjunt de la Terra Alta, que acaba d'assolir l'ascens de categoria enguany. Cinquena posició per al Deltebre amb 17, 16 punts per al Pinell, el Flix i l'Ulldecona, 12 punts per al Mora, la Nova, el Santa Bàrbara i l'Horta de Sant Joan, 11 per a l'Olímpic de Mora d'Ebre, que situa 12, 11 punts també per a l'Ametller de Mar, 10 per al Sant Jaume d'Enveja, 7 per a la Sénia i en zona de descens, 5 punts per al Vilalba, 4 per a l'Alcanar B i 1 punt per al Remolins Vitembe. Bé, doncs així està la classificació de la Tercera Catalana. Anem a parlar del derbi.
Atlètics de Mora la Nova. Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Bueno, sí, clar, és lo derbi i tothom volia almenys intentar fer un partidet una miqueta més decent. El que passa que la primera part, uf, hem sortit molt adormits. No, la primera part ha sigut molt dolenta. Mora Nova mos ha passat pel damunt. Ells anaven dos o tres velocitats més que nosaltres. I així ha sigut. Ells han aprofitat dos fallos que normalment no cometem. Avui els han fet i ells han aprofitat, res a dir. I llavors la segona part ha sigut més equilibrada, ells n'han tingut alguna a la contra perquè nosaltres hem sortit més, aviam si podíem fer algun golet al començament i ficar-nos dins el partit, però no ha pogut ser.
En línia, Ambrós Segura.
Pues una valoració enorme dels jugadors, perquè han fet un treball esplèndid, han entès molt bé tot el treball que van fer durant la setmana, com ho van plantejar, com havien de tancar l'Olímpic, com havien de reduir els seus punts forts i intentar potenciar una miqueta les nostres virtuts, i crec que ho han fet a la perfecció. Han fet un treball de mig del camp, un desgast impressionant físic, i a part aquest desgast ens ha donat la tranquil·litat d'arribar a dalt, perquè crec que hem generat una quantitat d'ocasions molt grans, no sé dir quantes, però molt grans. Aquesta tranquil·litat d'estar tancant bé a l'Olímpic, d'estar tranquils quan nosaltres no teníem la pilota, ens feia que després poguéssim arribar amb més claretat i hem arribat molt bé. No hem tingut tanta pilota com l'Olímpic, potser, perquè potser no l'han mogut al mateix estil, però amb la nostra forma de jugar jo crec que hem sigut clars guanyadors i merescuda la victòria.
Bé, doncs, eren les paraules dels tècnics després del derbi. Les hem pogut escoltar Nacho i el Pau. Què en penseu de les declaracions dels vostres místers? Pau, de Rafael, no, que fa el vestuari després.
La primera part, pues, ens van fer els dos gols i llavors ja, pues, vam jugar més en el cor que en el cap. I anàvem, ens vam atabalar i no res. A veure, de joc poca cosa. I la segona part, pues, vam començar una mica millor, però igual, també anàvem més en la intenció de venga a marcar i amunt, que no pensàvem fredament tampoc, saps?
Nacho, suposo que l'Ambrós va deixar gaudir de la victòria, no? O què?
Sí. Bueno, lo que ha dit l'Ambrós, no? Jo crec que ells van tindre una mica més la pilota, però nosaltres vam tindre les ocasions i van arribar els gols.
Genís, els crits de fons, que eres tu o que cantaves o no?
No, jo normalment no soc el que canta.
No? Qui és el que canta?
No, normalment entre Raúl, Narcís, Magí... No, és que Raúl...
Nacho no canta,
Nacho? Nacho no canta. Nacho és bastant mut, també.
No diu res. Nacho no diu res.
Poques coses.
Passa, el que diu bé, Nacho.
Bé, doncs, en quant al derbi, hi ha hagut alguns comentaris que ens comentaven la poca afluència de gent. Nosaltres que estàvem fent la retransmissió pel Canal 21, cal destacar que el president ens va dir abans just a l'inici de la segona meitat que vora unes 180 entrades havien venut aproximadament. És molt poc a comparació d'altres derbis. També és veritat que a la mitja part entra més gent, l'entrada és lliure i potser sí que va acudir una mica més de gent a la segona meitat. A la segona part sí que hi havia més gent, però sí que és veritat que en la primera part semblava un partit normal i corrent, no? Una jornada més que sense que hi hagués el derbi, perquè moltes vegades recordem, per exemple, el primer derbi que va haver, que va ser l'any que va pujar l'Olímpic de categoria. Recordo que al camp de l'Olímpic hi havia més de...
Mola va pujar de categoria. Ah, bueno, sí,
l'Olímpic va pujar...
No rectifico, això.
No, però jo deia...
Per favor.
L'any que va pujar l'Olímpic de Mora d'Ebre de categoria, recordo que en aquell partit hi havia més d'un miler de persones al camp, i al partit de tornada a Mora Nova també s'encontralitzaven, potser més d'un miler no, però per allí, per allí estaven també rondant les 1.000 persones, moltíssima gent. També a la zona del lateral del camp també hi havia moltíssima gent. En aquesta ocasió potser ja no va ser el mateix, però sí que és veritat que abans comentava amb Sánchez, que ha trucat Sánchez, per cert, felicitant al Mora Nova, felicitant a Nacho, que diu que és el millor migcampista que té l'equip, i que bé, doncs, és un partit que sí que farà si hi ha molta gent, perquè és un Mora Nova olímpic, però el fet de que ja el tinguéssim cada any...
Clar, ja no és el mateix.
Hi ha massa derbi.
Jo crec que és per això, al final... Bueno,
i coincidint també amb el pont, doncs també pot ser que hi hagi més gent que s'hagi perdut. A més, també coincidint...
La festa del vi.
És la festa del vi, dissabte a la tarda, que hi ha molta gent que treballa, entre altres coses, no? Però bueno, sí que és veritat que potser s'hauria de mirar, no sé, un altre horari, potser més tard, dissabte més tard, cap a Lleres 8, com per exemple va fer l'Olímpic la temporada passada, en aquell partit que va acabar 1-1, i sí que hi havia molta més gent en aquell encontre, no? Però bueno, això són coses que acostumen a passar. En quant a descafeïnat, bueno, suposo que els jugadors sí que sabien que era un derbi i van jugar amb moltíssima intensitat, almenys això és el que vaig veure, també. Potser el Mora Nova més s'ho va creure i es va ficar més al paper que no pas l'Olímpic, i això ho va demostrar. Vaig veure un Mora Nova que corria d'una manera que no havia corregut en aquestes primeres jornades de Lliga.
Jo estic d'acord amb tu, jo crec que la intensitat va ser bastant alta i almenys nosaltres ens la vam exigir, no? perquè ens l'havíem d'exigir per a parar l'Olímpic, no? Però bueno, potser sí que no hi va haver els típics piques de cada any, o potser no va haver la duresa d'altres anys. Jo crec que va ser un partit realment molt net, també per la idea que té l'Olímpic de jugar a futbol i per lo que al nostre part ho vam respectar bastant, no? Vull dir, no va haver ni cap entrada dura que jo recordi. Però jo crec que, bueno, violent no, però sí que va ser intens.
Amb algunes novetats tàctiques sobre el terreny de joc, amb Nacho i Genís, que eren formant la parella de ball al mig del camp, i que la veritat vau poder frenar a Pete i a Sergi Vila.
Jo crec que la intenció, l'Ambròs no es va donar estar consigna, no? Del plan, bueno, sabíem que Sergi i Pete són els que mouen a l'Olímpic, Sergi juga molt ben curt, has d'estar molt damunt d'ell, el coneixíem bé, i Pete també, tots el coneixem, vull dir, a la mínima que aixecava el cap bé a Pau a la banda, te la clavava, així que, bueno, esta la idea, no, Nacho?
Sí, estic d'acord amb tu, i a l'Ambròs, durant la setmana, els entrenaments ens ho va marcar molt, que teníem que agafar el mig del camp, controlar Sergi i Pete, i jo crec que així va ser.
Sergi, la veritat és que té la pilota Pete, la té Sergi, obrint a la banda per a Ernest o per a Pau, que són els dos extrems encarant a porteria, i sí que és veritat que te la poden liar per alguna banda o per l'altra, no? I sí que és veritat en aquest aspecte que Pete i Vila van estar un pèl desactivats, no?
Sí, van saber frenar molt bé amb la nova, van plantejar molt el partit.
Bé, després arribarien els gols, uns gols que cal destacar de Pincho al minut 28 de la primera meitat, després d'una acció en la que, bé, es queda una mica favorit, s'endú algun rebot a la frontal de l'àrea, es planta sol dins aquesta i amb un xut ras i col·locat superava a Batiste. Era l'1-0, gol de Josep Cedó, de Pincho, que amb un xut fortíssim, com acostuma a fer-los ells, doncs feia l'1-0. I just després el Mora Nova feia el segon, dos gols pràcticament en 10 minuts que sentenciaven a l'Olímpic. Seria el gol de Jordan Álvarez, amb un xut des de la frontal de l'àrea, se li escapa la pilota a Batiste, i allí estava Jordan Álvarez molt atent per aprofitar el rebot i fer el que seria el segon gol del partit. Ho comentava abans Rafael Castellví, Pau, dos errors que n'acostuma a fer l'Olímpic i que us van ser el càstig definitiu.
Sí, a veure, de la primera jugada de Pincho... la defensa se'n va molt a una banda i no sé qui va ser el Mora Nova, la va girar a l'altre costat i després ja allí se va trobar Pincho, que s'emporta un rebot i ja es va trobar dins l'àrea perquè no hi havia més gent tampoc que estigués allí per treure-la. I bueno, el segon gol, mira, fallo xut de fora, que no vam anar a tapar el xut.
No, però va ser una falta colgada que va rematar...
Perdona?
El gol, el segon gol de... No, no,
va ser un xut que...
De quin partit parles, Denis?
Se li escapa la pilota a Batiste i allí estava Jordan per a...
O devia vindre una falta, potser.
Sí, bueno, a veure, se li escapa a Bati... A veure, primer de tot tenim que tapar el xut, si no se tapa el xut ja saps el que es pot passar, i bueno, després se li escapa i bueno, errors que passa a tothom i ja està. I Jordan la clava perquè està més atent que ningú i ja està.
Era el segon gol del Mora Nova, era el 2-0, però també cal destacar que la primera part va haver més oportunitats per al Mora Nova. Comentàvem, per exemple, un xut al pal de Mirabete, i l'ocasió més clara de l'Olímpic en va tindre un parell, podríem dir que Pau Muñoz, avui amb nosaltres aquí en l'estadi, va tenir una ocasió amb un xut creuat que se'n va anar fregant el pal de la porteria de Ferran, i un altre xut d'Ivan Lagunas, també potentíssim, molt centrat, però que li va fer una estranya a la pilota i que Ferran Argilaga va poder treure amb una bona mà.
Està molt acertat.
Sí. De la primera meitat, aquestes ocasions que comentàvem, Pau, aquesta teva que se'n va anar fregant el pal i la d'Ivan van ser les ocasions, podríem dir, més clares de la primera meitat per a l'Olímpic. Sí que és veritat que vau tindre alguna arribada més a
sí,
l'àrea.
Sí, bueno, algun xut de fora, però no clares, tampoc. Mm.
En quant a la primera meitat, Nacho, alguna cosa més a afegir?
No.
Treball dur i constant de Genís i de Nacho al mig del camp, sí. per a frenar la zona de creació de l'Olímpic. I així va ser a la mitja part, 2-0 a favor del Móra Nova, a la segona meitat. Parlem de la segona. En quant al segon temps, sí que és veritat que l'Olímpic ja entrada a la segona doncs, va jugar ja amb tres defenses, va ficar ja més jugadors en atac, Rafael Castellví en busca d'alguna cosa. Si l'Olímpic hagués aconseguit un gol, la veritat és que el partit potser hagués estat més emocionant fins al final. No obstant, el Móra Nova va defensar bé i el marcador ja no es va moure. No obstant, de la primera part sí que hem de destacar més coses, més jugades, sobretot del Móra Nova, no? Que aprofitant que l'Olímpic estava un pèl més avançat, va gaudir d'alguns contracops molt clars. Recordo un parell de Magí, també un altre de Raül Roca, també molt clar. És a dir, que el Móra Nova hagués pogut ampliar el marcador final.
Sí, sí.
Ells van sortir a la segona part més avançats, clar, se notava, no?, que volien buscar el gol i nosaltres vam fer això, no vam seguir apretant i sobretot mirar d'aprofitar aquestes contres perquè era quan ells te deixaven més espais i podies arribar amb més facilitat. Nos va costar una mica més mantindre esta pressió intensa a la segona part, també el desgast físic de la primera va ser molt intens, però a la segona part, sobretot amb el treball de la defensa, va ser important perquè vam tallar ràpidament, no, quan s'apropaven a l'àrea. Sí que s'apropa més, però van crear també poc perill, crec.
Nacho, la zona part potser va ser més còmode el partit per al Móra Nova?
Sí, jo crec que va ser més còmode, a part perquè, clar, vam fer els deures perquè pràcticament vam fer els dos gols a la primera part i sortíem a la segona ja amb dos gols d'avantatge i això et dona tranquil·litat i... Mira, vam aprofitar les contres, no va arribar cap gol més, però les vam tindre.
Era aquesta la insígnia de l'Ambrós a la mitja part? Aquestes són les paraules que es va dir, és a dir, tranquil·litat i esperem una possible contra per a sentenciar?
Bueno, ell sí que ens va dir que estiguéssim més tranquils, però bueno, va dir que no baixéssim el ritme i que seguíssim igual que la primera part.
Bé, doncs així va ser un Olímpic que ho va provar, però no se'n va sortir. Sí que és veritat, Pau, que vivíeu durant una part del temps, a la segona part, a la frontal de l'àrea, buscant forats, no en trobàveu, és a dir, que de perill tampoc no portàveu, no?
Sí, a veure, vam començar bé la segona part, vam tocar una mica més, però al tindre més la pilota ells potser es van tirar una mica més atrás i després penjàvem moltes pilotes i no en guanyàvem cap per dalt perquè per dalt no sabem guanyar pilotes. I, bueno, no vam tocar prou com per treure'ls d'allí i, pues, no vam saber clavar, tampoc.
Mm. Bé, sí que és veritat que, en quant a la segona, l'Olímpic, l'únic perill que portava era en quant a pilotes d'atura, joc aturat, corners, algunes faltes penjades a l'àrea, algun xut des de fora, però molt suau, és a dir, que tampoc perill no em va portar l'Olímpic a la segona. Sí que ho va fer, com dèiem, el Móra Nova, en aquells contracops que haguessin pogut sentenciar el partit amb un tercer o quart gol, que perfectament hagués pogut arribar després de les ocasions que va bé, no?
Clar, l'Olímpic és un equip que té una qualitat pues, altíssima, no? Quan les veus jugar al seu camp, són jugadors que bueno, han jugat tota la vida junts, s'entenen moltíssim, i al seu camp te poden destrossar per això, per velocitat i per rapidesa, no? Ells ho han intentat, van tindre jugades de combinacions molt bones, però el problema és que si tu els pressiones intensament i més amb el camp de terra, les pilotes i tal, pues sí que pots arribar a quallar 4 o 5 passes seguits, però sempre hi ha l'últim que arribes forçat, ja no aconsegueixes trobar l'última passada, i ho sabíem, no? El Móra Nova ho sabia i ho teníem claríssim, i aquesta era la idea, no deixar-los jugar, i l'Olímpic jo crec que si els hi treus el joc de toc, este que estan acostumats, doncs com diu el Pau, per dalt no guanyen les pilotes i bueno, van més perduts.
Bé, ara que treus el tema del camp de terra, Genís, sé que és veritat que el divendres aquí a la ràdio va vindre l'Ambrós Segura per a comentar una mica el derbi i va dir que intentarien també jugar amb el factor camp, és a dir, que l'Olímpic no està tan acostumat al camp de terra, que li costa potser més desplegar el seu futbol en aquesta superfície i el Móra Nova doncs, està una mica més acostumat doncs, a jugar amb un altre estil de joc, no? amb alternatives. i que el factor camp doncs, també podia influir en el resultat final. Creus que, Pau, es va influir el terreny de joc, però en el marcador o no?
Sí, bueno, a veure, és el que diu Genís. No es pot dir que vam perdre, però el terreny de joc està claríssim, però, a més, el del Móra Nova està prou bé, per sent de terra és un dels millors camps, i, però bueno, segueixen de terra i és el que diu Genís, pues, pots fer dos o tres passes però no tens la mateixa precisió que jugant amb un deixes artificial.
Bé, en quant a les conseqüències del derbi, doncs de moment deixa el Móra Nova en aquesta novena posició amb 12 punts, l'Olímpic es situa 12 amb 11, és a dir que el Móra Nova sobrepassa l'Olímpic a la classificació. També és veritat, Nacho, que el Móra Nova d'aquestes 4 primeres jornades de Lliga que portàvem a casa, sense comptabilitzar la del partit d'ahir contra l'Olímpic, 4 partits a casa, una victòria va ser precisament contra el Remolins Wittenberg, que és el cué amb un sol punt, i la resta partits perduts. Per tant, a casa no acabeu d'agafar el ritme, d'agafar la confiança necessària per a tirar endavant els partits, i fins que va arribar el derbi d'ahir on es va retrobar amb la victòria.
Sí que és veritat que portàvem unes jornades que estàvem perdent punts, no trobàvem el futbol que a nosaltres ens agradaria, i a veure si a partir d'aquesta victòria doncs agafem una bona ratxa i confiança, que jo crec que és el que ens fa falta, perquè equip tenim de sobres.
Jo recordo una cosa, per tot Xavi, Nacho, imagino que te'n recordaràs tu, en altres ocasions ho hem comentat amb Genís, l'any passat, en el mateix derbi, va ser en l'última jornada de l'any, aquell gol de Magí va significar la victòria per al Móra Nova, i a partir d'aquí, un Móra Nova que estava fregant la zona de descens, van quedar anar, sens dubte, la millor ratxa d'aquella temporada, crec que van ser 9 jornades consecutives, sí, sense perdre, amb 7 victòries consecutives guanyant, i després doncs, us vau situar a la part mitja-alta de la classificació. Així que és veritat que després vau tornar amb aquella irregularitat del principi de Lliga i vau acabar estabilitzant-les en la zona de nadie, que se li diu, no? Però sí que és veritat que aquell partit contra l'Olímpic va servir de punt d'inflexió.
Sí.
En aquella, la temporada passada.
Sí, la temporada passada, el que tu deies, pues, vam fer una primera volta pues, dolenta, però a partir d'aquest partit contra l'Olímpic doncs, va vindre una ratxa de victòries, i esperem pues, que aquest any a veure si podem repetir una bona ratxa i ja seguir guanyant.
Xavi, què deies?
No, volia fer el mateix, que recordava la ratxa que van tindre després de guanyar, i justament també en el mateix camp i...
No, sí, la situació ja ho havíem comparat amb el vestuari, era molt semblant, no? Era la nostra oportunitat este cap de setmana de tornar-nos a enganxar una miqueta als equips, no? Perquè si perdíem aquesta jornada ens quedàvem una mica bastant a baix, no? L'Olímpic ens marxàvem els equips d'aquesta zona, i ara tornem a estar aquí, tornem a tindre uns partits ara per a seguir mantenint-nos en aquesta zona i a veure si podem pujar una miqueta.
En quant a l'Olímpic de Móra d'Ebre, Pau, va jugar Batiste com a porter titular en el derbi després de que Marc es va lesionar una mica en el partit contra l'Ametlla de Mar. Sembla que al final no serà res, però sí que per precaució doncs,
sí,
Batiste va ocupar la porteria. Un Batiste que està fent una gran feina també sota pals, eh?
Sí, són dos porters molt bons, no se li pot recriminar res ni amunt ni a l'altre. Posis el que posis, t'ho farà bé, segur. O sigui,
com a tercer porter estàs tu, papa?
Jo...
No,
millor que no.
Vale.
I després, un Olímpic de Móra d'Ebre molt canviat. Sí que és veritat que quan el Móra Nova doncs, més o menys continua el bloc de l'any passat, amb algun retoc més, però en quant a l'Olímpic, Pau, la cosa ha canviat moltíssim. Per exemple, tu ets una de les novetats d'enguany a l'equip de l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Sí, bueno, aquest any pues, quasi tots som de primer any, diguéssim, del primer any que juguem a l'amateur, i se nota també, hasta que no ens hem acostumat una mica també. El primer partit contra el Corbera, per exemple, s'ha notat molt. Mira, pues, ja anirem aprenent també.
Sí que és veritat que en altres partits doncs, continueu apostant pel vostre futbol de combinació, futbol de toc, i potser us falta encara una mica la definició de cara a porteria?
Sí, a veure, no sabem jugar a una altra cosa, tampoc que no sigui de toc, potser, i bueno, si mos costa acabar de clavar-la sempre, però bueno.
Molt bé, en quant a més coses del derbi a part, el Pau Muñoz, abans de fitxar pel Olímpic de Móra d'Ebre, recordo que algú et va dir per fitxar pel Móra Nova.
Sí, bueno, ahí los dos equips me van dir d'anar, i mira, al final m'he decantat pel Olímpic.
Estàveu tu i l'Ernest,
sí, eh?
Tu i l'Ernest, que sou dos jugadors de Móra Nova, procediu ja ara del juvenil de l'Escó, I al final vau decidir fitxar per l'Olímpic?
Sí, bueno, ens van dir als que sortíem d'allí de l'Escó, a Marc Alís també crec que li van dir, a Sergi Vila... Mira, al final ens vam decantar per anar allí, volíem anar junts també,
ah, val.
I mira...
Bé, un Marc Alís que, per cert, ja ha fitxat pel Mollerussa amb presentació inclosa, eh?
Sí, sí, ho miren aquí al
presentació Facebook. Mediàtica inclosa.
M'alegro molt pel Marc, que realment jo crec que l'Escó de quarta catalana no era el seu lloc. Ha patit bastant perquè, bueno, és un jugador que l'han tingut molt allí tercera divisió i tal, i no ha aconseguit de trobar minuts, i a veure si aquí el Mollerussa ho pot
tant fer. Tant de bo sigui així. Bé, quan tornant al pack que ens comentava el Pau, era un pack Pau-Ernest-Sergi?
No, a veure, no era un pack, però a veure, hem estat molts anys jugant junts, i pues talà també segueix jugant els mateixos, saps? I vulguis que no es tira, saps? I dos de canten per un equip o algo, pues vulguis que no entre un i l'altre, tots s'estiren i al final, pues mira, hem acabat junts.
La veritat és que era bonica ahir veure el partit perquè d'un juvenil de l'Escó de fa 3 anys potser érem, bueno, meitat plantilla del nostre equip, Nacho, Vidal, i jo, de l'altre equip, Joaquim, Sergi, Pau, l'Ernest, vull dir que sí, érem uns quants que...
La cantera de l'Escó.
Sí, sí, sí.
Que serveix per a Nodri.
Sí,
per a Nodri.
He dit Nacho i Vidal junts, vale? Aquí.
Nacho Vidal.
Aquí ja les rixes.
Esta dupla és letal.
Sí, sí, portem molts anys en la broma ja, vull dir, ja està.
Molt bé, pues sí.
Bé, doncs, sens dubte, la cantera de l'Escó serveix també per a Nodri. Mira, la Judi com riu. Ai,
amiga. Ja està, ho he parat jo.
Serveix per a Nodri també els equips de casa nostra, del sí. Futbol formatiu de l'Escó. Pau, al final, però, per què decidissis fitxar per l'Olímpic?
No sé, a veure, el que hem comentat abans...
Farà sang d'això.
El que hem comentat abans també del camp, doncs també...
No va ser res, jo també ho vaig fer, És veritat, jo també
pot ser. Influeix molt, hem estat molts anys jugant a Camp de Terra i a Escó, perquè al de dins no podíem jugar... I aquest últim any ha sigut l'únic any que hem jugat mitjana temporada al de gespa artificial, i a veure, volies que no, si em donen a triar, pues sempre triaràs el de gespa abans que el de terra. I bàsicament, tampoc.
És una de les coses que vam comentar, per exemple, a la retransmissió. Teníem a l'Edu Llop, que estava lesionat, bueno, arrossegava problemes físics des de fa jornades, va haver de parar aquesta setmana, i d'altra banda teníem a Carlos Tavera, per aquesta sanció de 4 partits, sí. Que de moment ja n'ha complit 2 a falta de la resolució final del comitè de competició, però bé, aquests dos partits ja no li treu ningú.
Sí.
I va ser una de les coses que comentàvem, no? Que feia, era curiós que sempre que hi ha un derbi Moranova Olímpic, hi ha jugadors del poble de Moranova que juguen a l'Olímpic o de l'Olímpic que juguen al Moranova. Són anècdotes que sempre deixen els derbis de jugadors que s'han anat intercanviant, no? Com per exemple és el cas de Joan Lagunas, de Pete... entre d'altres, no? Que van comentar els casos que hi havia en aquest partit, i òbviament tu i l'Ernest doncs, éreu un dels casos perquè sortíeu de l'Escó, però sí que és veritat que fa molts anys... Vau jugar, no? Vau començar
sí,
a jugar
sí,
a Moranova,
sí,
no?
Sí, vam estar...
No?
Infantil.
Si no recordo, infantil.
I després ja vau anar cap a Escó.
Sí.
Marxar tot.
Sí, sí.
Bé, doncs, hem parlat del derbi, no sé si voleu afegir alguna cosa més, Nacho, Pau, en referent al partit d'ahir.
No.
Que serveixi de punt d'inflexió turbosa per a la Moranova, també per a l'Olímpic de Moravere, per a que continuï pujant posicions a la taula classificatòria. Propera setmana, l'Olímpic de Moravere rebrà el Pinell. Recordin que l'Olímpic sempre s'enfronta contra el rival que deixa el Moranova. L'últim rival que va rebre el Moranova va ser el Pinell de Brai la setmana passada. Mentre que el Moranova es desplaça al camp del Batea. Un Batea que està molt fort, Nacho?
Sí, està fort. Ja se veu que està per aquí dalt i a la classificació, i serà un partit difícil i important.
D'altra banda, Pau, sí que és veritat que el Pinell, tot i que Rovira va presentar la dimissió la setmana passada, entrenada o victòria segura, així va ser contra el Moranova per 1-2, però avui també ha guanyat el Corbera d'Ebre.
Sí, sí, a veure, és un equip fort, tenen molt bons jugadors, i serà difícil.
Bé, doncs abans de deixar el derbi, suposo que hi ha més comentaris de més gent que diu la seva en quant a la referència del derbi d'ahir. Què els hi va semblar el partit? Bé, que haig aquí un comentari amb una parrafada impressionant.
Sí.
Vinga, sí. Ànimo.
Prèviament, abans Carlos Tavera ficat, jo no vaig veure una gran superioritat, sí més intensitat i més encert de cara a porteria per part del Moranova, que va ser just vencedor del partit. Ànimo als meus companys a seguir igual, els resultats arribaran perquè hi ha joventut, il·lusió i bons jugadors i companys. 8 me gustes li han posat.
Per cert, Carlos Tavera, des d'aquí, moltíssimes gràcies per a fer-nos de comentarista, i a l'Edu Llop també, moltíssimes gràcies per la seva col·laboració. Bueno, ni el plus tenen aquests comentaristes de luxe, eh?
Ni el plus.
És a dir que, per cert, el partit, Judit...
S'estrenarà dilluns, demà dilluns, a les 22:15 hores, 10:15 de la nit.
10:15.
El dimarts a les 2:15 del migdia i a les 6:15 de la tarda, i dijous a les 4:15. Dissabte i diumenge també fan dos... Diumenge crec al matí, dissabte a la tarda, però no sé els horaris exactament.
Famós i tot.
Surt 6 o 7 vegades, sí.
Si no ho trobes ja és...
Sí. Se sent bé? Se veu bé?
Se sent bé, i el de veure's, hem de disculpar les imatges, perquè al final...
Perquè acaben estaves tu, no?
Al final, no, però la culpa fue el xatxa... No, la culpa és del sol. La culpa és del sol al final de la primera part.
Sí, ara pilotes fora.
No, al final de la primera part baixava molt el sol i des del punt on estàvem enlluernava directament la càmera. Hi haurà alguns planos que es veuran blancs completament.
Jo em vaig equivocar amb el gol de Jordan, li vaig donar a Vidal, pensava que era Vidal que havia marcat el gol, i després em van rectificar, però òbviament pel sol que m'enlluernava no vaig veure qui era i li vaig donar a Vidal.
Va començar molt núvol i després va sortir un sol superestrany.
Recordo alguna pilota alta d'aquelles que no veus.
I aquella pilota la tens a la cara, no?
Sí.
Bueno, les imatges, disculpem una mica.
Disculpada.
I... Demà a la nit a les 10:15 pel Canal 21, el derbi. Amb un servidor i, a més, amb Edu Llop i amb Carlos Tavera, que ho van fer la mar de bé.
I, bueno, el relat llarg ve per part de Jordi José Moya. Oh. I mos diu, al camp hi va haver dos equips poc centrats d'idees, cadascun va viure la intensitat des del seu punt de vista, ni millor ni pitjor per part de cap dels equips, posat que sempre pot demanar-se més intensitat, mai tot el que es fa és insuperable, suficient i necessari, o almenys això crec jo. Sempre mirem per l'autosuperació a nivell individual i com a equip, però bé, ahir no va ser el dia de l'Olímpic, i sí el dels Atlètics, el qual va fer més efectives les seves arribades, va ser-ne vencedor i de manera meritòria. Des d'aquí felicitar els seus jugadors i animar els meus companys a continuar per aquest camí. Hi ha bon grup, gran vestidor i unes persones úniques que el fan distingir com a club. Tot el que fem és per un sentiment, som una pinya força olímpic.
Moya és un crac, eh?
Sí, gran de Moya.
Moya és un crac. Jo crec que Moya és el futur alcalde del poble
i president de l'Olímpic
i de la Generalitat.
No, Moya.
Una medalla de Moya.
És molt descriptiu, no? Sí. I molt...
No, Moya és la canya, eh? Perquè ho sent moltíssim i això la veritat és que s'agraeix a jugadors, no com a jugadors, sinó com a persones com ell que hi ha que la categoria.
Sí, sí.
És un fenomen. Bé, doncs, dit això, hem de continuar parlant de més partits d'aquesta categoria. Em deixàvem ja el derbi a una banda, 2-0, veurem què passa en el partit de tornada. Crec que cau en mes de març, si no m'equivoco. Ja a l'espera del que pugui passar en aquell partit de la segona volta d'aquesta competició. Hem de parlar de més partits que en parlem de seguida.
Pues deixem un derbi, bueno, anem a un altre derbi.
Perfecte, som-hi.
Club de Futbol Pinell. Club de Futbol Corbera d'Ebre.
En línia, Jordi Roca.
Ha sigut un partit molt igualat, la superfície ja porta a ser partit de lluita, de vot, de joc directe, i crec que els dos equips han anat al límit i han fet un bon partit dins de les circumstàncies del terreny de joc, no? Després, doncs, jo sí que vull parlar de l'àrbitre, perquè mos condiciona totalment el partit en un parell de decisions, sobretot en un gol anul·lat d'una sortida de falta que encara no entenem ningú, i després en 1-0, quan hi havia ambientillo, així parlant d'esta manera futbolístic, que estàvem apretant, s'inventa un penal a Amadeu, perquè Amadeu aguanta la pilota dins l'àrea, es deixa caure, pita un penal, te posa el 2-0 i et mata. I penso que no haurien de ser protagonistes, ells haurien de deixar jugar, i a part partits i derbis d'este calibre, que estava bonic el partit, i el Pinell s'havia adelantat, i jo des d'aquí felicitar-lo, que seran tres punts que li aniran molt bé, i nosaltres a continuar treballant contra el Deltebre.
En línia, Xavi Marrodan.
Bueno, pues primer de tot, avui, bueno, un partit molt difícil, ha vingut el líder al camp del Pinell, i bueno, han guanyat 2-0, han peleat molt, 2-0, pues, sincerament, pues bueno, lo Corbera venia com a líder, mos ha apretat a dalt, han tingut problemes, però bueno, l'equip, després de tot el que ha passat aquests 15 dies i tot el que la ràdio heu sentit, pues prou fan els jugadors de sortir al camp, donar-ho tot, i sobretot felicitar-los amb ell. Jo al final no faig res, jo fico els 11 que puc, intento fer els canvis que crec que són convenients, però l'important és que els xavals han dit que l'opinió ho tirarem endavant després de tot el que ha passat. I avui, per exemple, també vull destacar el partit que ha fet el nostre porter, el Joan Alerany, que bueno, tot el debat del porter amunt, porter avall, pues jo us he dit una cosa, jo penso en Ciro que és un grandíssim porter i que amb el temps se veurà si... veurem si amb el temps se pot fer o no es pot fer. I avui, de moment, pues, porteria 0 contra el líder, pues, pues moltes coses ha fet bé. Simplement, principalment és això. Vull dir que a cadascú se'l fica el seu puesto al camp i penso que les crítiques han estat massa fortes cap amb ell.
Bé, doncs, paroles dels tècnics després del derbi de la Terra Alta d'aquesta tarda, Pinell 2, Corbera d'Ebre 0. Escoltarem també a Xavier Marrodan, que no ha volgut afegir més, més polèmica en quant a la decisió de Rovira d'abandonar el club. També amb paraules d'apreci i de reconeixement per a Joan Alerany, que està fent una feina impagable al, al Pinell de Brai, que ho fa com a, com a favor per personal i per al seu club, per al seu poble. I la veritat és que està fent una feina exquisita el Joan Alerany, conegut del programa, un força, una bona mica més a més. Des d'aquí li enviem una força, una forta abraçada.
De totes formes, Edu, me sembla que la setmana passada en ningú moment se va ficar en dubte la bona feina d'Alerany. No. Sinó que es va dir que hi havia molts partits que no podia anar pel tema del seu treball.
I perquè Rovira va dir que ja tenien un porter. Per això que vam parlar del porter únicament per això, no? Que hi havia en principi un porter que finalment no s'ha acabat fitxant de moment. No sé si en les properes setmanes s'acabarà concretant o no. El que sí que és veritat que el porter del Perelló, Norbert, que va estar al Pinell, ho ha deixat amb el Perelló. No sé si per a fitxar per algun altre equip o no, però sí que és veritat que ara mateix no té equip. Dit això, Pinell 2, Corbera d'Ebre 0... Escoltem a Jordi Roca un pèl enfadat després del partit, un partit amb polèmica, eh?
Doncs sí, derbi molt igualat entre el Pinell i el Corbera. Els dos equips presentarien una actitud molt intensa i s'ha viscut un partit molt vibrant. Els visitants avisarien ràpidament al minut 10 que no anava, en una ocasió que no anava dins, gràcies a l'aturada de Joan Alerany, que avui ha quallat una gran actuació. El partit ha presentat moltes anades i tornades i ocasions per a tots dos equips. El Pinell, però, semblava ser l'equip qui volia més la pilota i tindria alguna ocasió clara com la de Rubén. Als darrers minuts de la primera, el Corbera es posaria les piles i aconseguia inquietar una mica més el joc dels pinellans. Al minut 12 de la segona part, arribava el primer gol de les botes de Rubén, que aprofitava un refús d'un xut de Cisco. El Pinell disposaria d'uns bons minuts abans, malgrat que el Corbera també arribaria amb freqüència. A partir d'aquí, l'àrbitre ha començat a ser protagonista. Primer xiularia un fora de joc molt discutible a Fidel i després anul·lava un gol de Cornejo per un molt discutible fora de joc després d'una falta sacada per Gagau. És així, no, Javi?
És així. De fet, el fora de joc no existeix en cap moment perquè hi ha una marca. Està Cornejo tot lo rato mentre s'aguanta la línia i sap que la falta està marcat. I una vegada entren, segueix marcat i això sí, Cornejo és un veterano, sap quan saltar, sap quan no saltar, sap com deixar el central al terra i ha sigut el més llest de tots i ha ficat la pilota dintre. Però tot i això, aquí no s'acaba la polèmica, sinó que el que diràs a continuació que acaba de matar el partit completament, que és possiblement el que Jordi ha volgut dir.
Doncs sí, la darrera jugada polèmica arribava quan Amadeu, després de notar el contacte d'un defensor dins l'àrea, quan ja pràcticament no tenia més cap altra opció, es deixava caure i l'àrbitre xiulava penal. El mateix Amadeu el transformava i posava el 2-0 al marcador. Aquí pràcticament se trencava el partit, no? Com dèiem.
Sí, sí, sí.
I bé, finalment el Corbera tindria el 2-1 amb un penal a favor que Alerany aturava, atenció, blocal, no? Confirmant la seva gran actuació.
Ostres, Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, ha fet un partidàs. Tant la victòria, el Pinell confirma el seu bon estat de forma, malgrat tota la polèmica d'aquestes setmanes, i el Corbera encaixa la seva segona derrota consecutiva i perd el liderat en mans del Cabarles.
Bueno, jo tal com he vist el partit, afegir que en cap moment se podria veure clar un 2-0. Jo potser sí donaria com a meritori un 1-1, inclús un 2-2. Jo crec que l'empat, no? Hagués sigut el resultat just. I dir que l'arbitratge ha estat molt correcte fins al final. I després, inclús després del penal, ha volgut arreglar-ho en diverses faltes, en lo penal, però ja no tenia un... ja no tenia tornada. Faltaven 4-5 minuts quan tens un 2-0. Inclús crec que el penal se falla ja pel desànimo, no? Per ja... no sé. Suposo que el jugador està desanimat d'intentar-ho i de veure com ha sortit perjudicat. Des d'aquí tampoc cal traure mèrits al Pinell, que ha fet un partit molt serio. La primera part, crec que els dos centrals del Pinell, juntament en Carlos, en Ximo, han inutilitzat a Fidel i a Cornejo, han fet molt bona feina. A la segona part, sí, Fidel ha canviat de banda i llavors sí que, que ha tingut més mobilitat, ha tingut més protagonisme, però bueno, el que comentem, crec que un 2-0 és molt càstig.
Bé, doncs, déu-n'hi-do aquests dos partits consecutius on el Corbera d'Ebre ha perdut, primer al camp de l'Alcanar B, on allí va perdre la imbatibilitat d'aquesta lliga, els primers punts d'aquesta temporada, i avui en el derbi de la Terrata contra el Pinell ha tornat a caure. Us havia sorprès aquest inici del Corbera d'Ebre? Nacho, Pau?
Sí, a veure, és un equip que puja de la categoria inferior, pues, sorprèn, o és que no. Són 7 partits seguits guanyant, pues, raro.
Sí, havien agafat una bona ratxa i és raro estos dos partits, estes dos derrotes, però bueno, havien d'arribar.
Bé, doncs han arribat i de manera consecutiva, a més contra el que era el Cuel, el Canavé, fins a la visita del Corbera d'Ebre, i avui amb un Pinell que després de que Javi Marrodan s'hagi sentat a la banqueta del Pinell, la veritat és que han aconseguit dos victòries importantíssimes contra el Móra Nova i contra el Corbera d'Ebre, i que ja van escalant posicions. Són 600 amb 16 punts, cada vegada s'apropen més a la part alta, i la propera setmana s'enfronten contra un Olímpic que ve de perdre el derbi contra el Móra Nova. Més partits d'aquesta categoria.
Club de Futbol Batea.
Doncs Ametlla 1, Batea 3, un partit ben treballat, contravent a la primera part i en un córner, en un refús... Ai, perdó, no era això que estava llegint...
Ojo que va!
Està clar, estava llegint el primer paràgraf, que és la informació que tinc jo primer.
Bueno, no passa res. Però déu-n'hi-do com està el Batea, també.
Anem a la crònica.
Vamos.
Com està el Batea.
Doncs sí. Partit ben treballat del Batea a l'Ametlla, els visitants es trobaven en una primera part amb el vent en contra i plantejaven una primera part tancats al darrere, que esperant les seves oportunitats al contraatac. L'Ametlla s'agradava amb la pilota, però no aconseguia arribar amb claritat a la porteria de Joan Obanell. El primer gol del partit arribaria de les botes de Cristian, que transformava un penal per unes mans dins l'àrea. Malgrat la insistència de l'Ametlla, el Batea estava molt ben situat i aconseguia fer el 0-2 amb un xut d'Agustí amb l'esquerra. A la segona part, el vent deixava de funcionar i l'Ametlla, amb més cor que cap, intentava buscar el gol. Als darrers minuts aconseguia reduir distàncies, però el Batea sabria mantenir la calma i sentenciava el temps de descompte amb un gol de Josep. La setmana que ve el Batea s'enfronta al Móra Nova. I sí, sorprenent també l'inici del Batea, que jo crec que té les coses molt clares, que a casa seva seguirà guanyant molts punts i que ha fet un equip molt bo.
I sí, sorprenent també com pot deixar de funcionar el vent.
Sí.
No va el vent.
Bé, doncs, en parlàvem precisament amb el seu entrenador, Joan Vallès, la setmana passada aquí a dins l'estadi, d'aquest efecte del Batea, que juntament amb el Corbera d'Ebre són els equips de la Terra Alta. El Camarles, que és el líder, juntament amb el Corbera d'Ebre, doncs són els equips que han pujat de categoria i la veritat és que estan fent un inici impressionant de Lliga. I el Batea, doncs, ens ho explicava el Joan Vallès, no? Que de moment tenen, efectivament, com deia el Genís, les coses molt clares, saben a lo que juguen, saben a lo que van i han d'aprofitar el factor camp. Sense anar més lluny, van guanyar contra l'Horta de Sant Joan en un partit que van dominar de principi a fi, de cau a rabo, i que, sens dubte, doncs, van ser tres punts importants aquell derbi, també per al Batea, que després també ha estat capaç de guanyar a camps importants, eh? Vull dir que bon inici també, com deien, de temporada del Batea.
Joventut Esportiva Flix.
Bé, doncs hem de parlar del Flix, un Flix que també ha guanyat per 1-2 al camp del Sant Jaume d'Enveja. Feia 32 anys que el Flix no guanyava a Sant Jaume. Pau Folquer, què tal? Bona nit.
Bona nit, Edu.
És així, veritat?
És així. Intensitat, concentració, ordre, seguretat i, sobretot, la virtut de fer un futbol pràctic, tant en atac, exhibint-se resolutiu, com en defensa, mostrant-se expeditiu. Aquestes han estat les claus que han conduït la Joventut Esportiva Flix a imposar-se al Sant Jaume de Mesa fora, per 1-2, i acabar amb un malefici de 32 anys sense conèixer la victòria al camp del conjunt del Delta. S'ha passat de l'encara blanquinegre del 1981 i de la resta de visites cap aquí al color d'ara. Compacte i despert, l'equip de la Ribera d'Ebre, sòlid i sense fissures, amb un mig del camp brillant, ha arrencat tres punts treballats i molt meritoris d'una de les confrontacions més difícils de la temporada, en un terreny de joc en estat pèssim i davant un adversari agressiu que ha frenat la continuïtat del partit amb incomptables faltes i que ha merescut acabar l'encontre amb alguns jugadors expulsats. Carranza ha estat el gran artífex del triomf, marcant el gol decisiu amb una gusabuca de canó, assistit per Cirard en el prellogament d'un servei de banda de Valeri a meitat segon temps i sent l'autor de la centrada que ha servit a Jacob per anotar la diana inicial amb una rematada de cap inapel·lable a la primera meitat. Malgrat rebre l'empat local per part de Manelet, en transformar un penal rigoroso al començament de la represa, els suixancos no s'han vingut avall i amb caràcter guanyador han aconseguit el premi que mereixien, en el parèntesi, això sí, d'una vaselina anul·lada al Sant Jaumero ja el descompte per possible fora de joc. Un botí, l'extret enmig de Rosas, que té l'única pega d'una nova lesió de Leguer, aquest cop pareix seriós, però que, mirat pel cantó positiu, a part de trencar una estadística històrica, serveix a Don Meandre per reenganxar-se a dalt i treballar a distància de la promoció i el lideratge.
És greu, Pablo, de Leguer o què?
És una zona, la part de, posterior de la cuixa, que normalment ha estat un jugador propens a lesionar-se, i quan s'ha acabat el partit ell ja ha més que segurament és un trencament filular, per tant, hosti, podríem estar parlant d'un mes o fins i tot més temps.
Depèn de, dels centímetres que hi hagi de...
Depèn, fins ara havia tingut fissures, havia tingut estrelades, però avui ha caigut fulminat al terra en un salt i al descompte de la primera part, i ja quan s'ha aixecat ja s'ha vist que no podia continuar de cap manera.
Bé, una llàstima. Esperem que no sigui, que no sigui aquesta lesió de Leguer, sens dubte un dels jugadors, un dels fitxatges d'aquest any del, de, la, de la Junta Esportiva de Flix. 32 anys, Pau? Són molts anys,
no,
això?
No, no, no. 34.
No, no, 32 anys sense guanyar, vull dir que són molts anys.
Ah, sí, sí.
Sí, sí. També és que té 34 de Leguer. Sí, sí,
però... ara, ara et mataràs, home, perquè no m'ho fem més jove.
Pau, a mi em sorprèn no, com has aconseguit la... la... No, realment és un treball d'investigació tremendo.
Perquè tu no estaves.
No, no, no estava i no estava ni en projecte i encara que faltava molt. Un treball sí, d'investigació anant, anant any per any, mirant els calendaris. Mm-hmm. A partir de l'any 85 hi ha calendaris publicats, però del 85 per enrere has d'anar partit per partit. Doncs una feina minuciosa que vaig fer en aquest cas el dijous, i vaig haver d'arribar el 4 de gener del 1981 amb triomf 1-4 del Flix a l'antic camp del Sant Jaume, no era ni el Salvador Gisbert, era un camp de terra petitet a l'entrada del poble. Doncs avui, 32 anys després, el Flix ha guanyat, en aquest cas, per 1-2 al Sant Jaumeros.
Molt bé, bravo, bravo. Bé, doncs, Pau Folguer, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada i fins la propera setmana, que vagi bé.
La propera Flix Horta, que vagi bé la setmana.
Bon partit, bon partit.
Adéu, Pau.
Adéu, adéu, Pau.
Adiós.
Bé, doncs, Pau Folguer, com sempre, apropant-nos l'actualitat de la Joventut Esportiva de Flix, avui ha guanyat 1-2 al camp de Sant Jaume d'Enveja. Bon partit també la propera setmana, un Flix Horta. Interessant aquest gran encontre, un Flix que ocupa la setena posició amb 16 punts i l'Horta de Sant Joan que en té 12, ocupant la 11a posició. Per tant, bon partit davant del, a la Ventolella, la Ventolella de Flix. Bé, doncs, seguim avançant, tenim més partits dels que hem de parlar d'aquesta categoria. Tenim el Vilalba de, i també l'Horta de Sant Joan encara, no?
Correcte.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Doncs Horta 1, Aldeana 4, derrota de l'Horta davant un gran equip com és l'Aldeana. La primera part estaria molt igualada, amb dos equips molt intensos que no aconseguien trobar el domini de la pilota. El primer gol visitant l'anotava l'equip de l'Aldea al minut 35 i trencava la igualada de l'enfrontament. Cinc minuts més tard, l'Aldeana la tornava a tindre i no perdonava fent el 0-2 al marcador. La primera part estaria protagonitzada per diverses ocasions dels dos equips, però seria l'Aldeana l'únic equip que les sabria aprofitar. A la represa, l'Horta sortia amb les piles carregades i tornaria a plantar cara a l'equip visitant. Prats aconseguia fer ràpidament l'1-2 i donava esperances a l'equip local, que tindria l'empat a l'abast, però el porter de l'Aldeana va estar molt encertat i refusava l'ocasió. L'Horta perdonava i l'Aldeana aprofitava per a sentenciar. Finalment, l'equip visitant aconseguia fer-ne dos més i tancar el partit amb un 1-4 amb el hat-trick de Juan Rayo i el gol d'Amado. L'Horta es situa 11 amb 12 punts i un partit menys, hem de recordar, i la setmana que ve s'enfronta, com ha dit el Pau, a Flix.
I l'Aldeana, que està també en una posició molt privilegiada. L'Aldeana ocupa la tercera posició amb 18 punts a 4 del líder, que és el Camarles. Més partits, l'últim, el Vilalba.
Futbol Club Vilalba.
Doncs Camarles 5, Vilalba 1, victòria del Camarles, que després d'aquests 3 punts es situa líder de la classificació del grup 1 de la, de la tercera catalana, superant el Corbera. El partit tindria un clar dominador i és que els locals a casa han pogut desplegar tot el seu potencial ofensiu davant d'un Vilalba que es veuria desbordat per l'equip de Camarles. Malgrat que el Vilalba aconseguiria un gol obra de Llounes, l'equip de Polet tindria moltes dificultats per incomodar els locals. Avui, però, els problemes del Vilalba estarien a zona defensiva, ja que els de la Terra Alta es veien incapaços de parar a un Marc Prades inspirat, que completaria un hat-trick. La resta dels gols els anotarien Dani Badea i Edu. El Vilalba segueix amb llocs de descens amb 5 puntets.
Es va enfonsant a poc el Vilalba i el Camarles, que es converteix aquesta jornada en el nou líder de la categoria. Abans de deixar ja aquesta tercera catalana, Nacho, Pau, us sorprèn aquest inici amb el Camarles, que s'ha situat ara mateix líder, les posicions del Mora Nova, Horta de Sant Joan, Olímpic, per exemple, Flix, en aquesta zona intermitja de la taula. Què em podeu dir?
Sí, el Flix tenia que... Bueno, a priori tenia que estar per dalt, però, bueno, a veure, no sé, a veure com va.
Algun candidat, clar, per al descens de categoria, Pau?
Oh, el Remolins està justet, només ha empatat un partit, pues, per lo que es veu.
Nacho, com ho veus?
Bueno, a veure com evoluciona la classificació, però equips que l'any passat estaven dalt, ara estan mitja taula a baix, a veure com acaba la cosa, i pel que fa al descens, amb el Remolins, doncs és un equipet fluixet, però a veure si espavila.
En quant a la primera posició, el Camarles ara mateix s'ha situat primer, robant aquesta primera plaça a un Corbera d'Ebre que no l'havia mullat des de la primera jornada, i no sé com ho veieu vosaltres, el favorit, el candidat, des del vostre punt de vista, per aconseguir el campionat de Lliga. Si us heu mullat una mica, per qui us decantaríeu?
El Camarles a mi m'agrada molt com jugava. M'agrada. A veure, encara falten molts partits per jugar, nosaltres no he vist a tots els equips, però el Camarles m'agrada, en verdad.
Nacho?
Home, jo si he de dir algun, dic el Mora Nova.
Gastem, ben triat.
Sí, sí. Bé, doncs, aquesta és l'opinió del Nacho, del Pau, avui a dins l'estadi. Han vingut a comentar el derbi i, òbviament, també la resta de partits, enfrontaments i categories del futbol de casa nostra. Hem de fer un repàs també a la resta de la jornada de la tercera catalana, grup primer.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ulldecona 2, la Sénia 0.
L'Ulldecona ha sigut el vencedor del duel contra la Sénia amb un doblet de Santi Fibla. El primer en la transformació d'una para màxima al minut 22 i el segon un minut després. La Sénia va ser incapaç de realitzar canvis al marcador i l'Ulldecona es va quedar amb els 3 punts.
Remolins Vitembe 0, Santa Bàrbara 2.
El filial del Remolins Vitem es manté com a cuer de la taula de tercera, encara sense conèixer el triomf, i després que en aquesta nova jornada el Santa Bàrbara s'emportés els 3 punts de Vitem. I és que els planers es van imposar amb 2 gols, el primer de Pau Josep Tomàs al 36 i el segon de Jeffrey Callau al 69.
I per acabar, del Tebre 1 al Canave 0.
El del Tebre va sumar un nou triomf contra el filial de l'Alcanar gràcies a un únic gol de Sergi Rodríguez després de transformar un penal a un minut per finalitzar l'encontre.
Bé, doncs fins aquí el repàs al grup primer de la tercera catalana. Anem ja cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Grup 2, jornada número 9, amb l'Espanya Canonja 3, Unió Astorga 0.
Alhambra de Reus 0, La Pastoreta 3.
Alcover 0, Hospitalet de l'Infant 1.
Bonavista 1, Falset 2.
Sant Pere i Sant Pau 0, Salou 5.
Maspellicet 2, Racing Bonavista 2.
Vilaseca B 6, Montbrió 2.
Salauris 3, Cambrils 5.
I les Borges del Camp 0, Camp Clar 3. El líder de la classificació continua sent l'Hospitalet de l'Infant, això sí, amb el permís del Camp Clar. Ocupen tots dos 22 punts en la primera posició, 21 per al Vilaseca B, que és tercer, i el Falset Esportiu el trobem a la setena posició amb 15 punts. En zona de descens, 6 per a Orion Estorga, 5 per al Sant Pere i Sant Pau, i tanca amb un punt les Borges del Camp. Per a que ens expliqui aquesta victòria del Falset, 1-2 al Camp del Bonavista, quart classificat, tenim el Jordi Perello via telefònica. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com estem? Bé, doncs explica'ns ràpidament aquesta important victòria 1-2 del Falset Esportiu al camp d'un quart classificat com és el Bonavista.
Doncs victòria d'orgull, podríem dir, al terreny d'un dels equips més difícils de la categoria, dels camps més difícils de la categoria. Podríem dir el millor partit de la present temporada de l'equip de la capital del Priorat, que va tractar de tu a tu a la cultural Bonavista. Un partit on el Bonavista va començar dominant. Ràpidament ja als 9 minuts marcava el jugador del tarragonès, Aitor, amb una jugada dintre l'àrea i posava les coses potser una mica difícils pels falsetans, però tan sols en 3 minuts el Falset Esportiu va donar la volta al marcador. Al 21, David Terreu feia l'empat i 3 minuts després, Sergio Marín, d'un tret col·locat i des de fora l'àrea, un gol força bonic, feia l'1-2 al marcador als 24 de la primera. Els falsetans havien donat la volta al marcador i l'equip de Bonavista es volcava una i altra vegada damunt de la porteria falsetana, però un Falset Esportiu ben posicionat no donava cap mena d'opció a l'equip del tarragonès. 1-2 anava a la mitja part d'aquest encontre. A la segona, la cultural Bonavista volcava totalment damunt del Falset Esportiu, a un Falset que es llençava força perill damunt de l'equip del tarragonès. El Bonavista no va poder superar la forta i ferra defensa del Falset Esportiu i el contraatac força contundent dels falsetans i va fer que aquest partit s'endués els 3 punts cap a la capital del Priorat. Fins i tot l'equip del Bonavista va veure com al minut 28 Aitor i al minut 44 Gallego, dos jugadors de l'equip del Bonavista, eren expulsats. I acabava l'equip del Bonavista amb tan sols 9 jugadors damunt del terreny de joc. El millor partit de la present temporada dels falsetans a una victòria d'orgull ahir la tarda al terreny de la cultural Bonavista. Respecte a aquest partit, el Ferrer Esportiu és el setè classificat amb 15 punts. Un Ferrer que es troba hores d'ara a la zona tranquil·la de la classificació. I com a nota curiosa podem dir que els 9 partits jugats fins aleshores, 5 els ha guanyat el Ferrer Esportiu, 4 els ha empatat, 4 els ha perdut i curiosament cap partit fins aleshores dels 9 jugats cap l'ha empatat. El proper partit serà el nou domènec a Llavanestro amb canvi d'horari. Serà el proper diumenge al migdia, a les 12 del migdia, ja que s'aprofitarà el dia de mitja per fer la presentació de tot el futbol base de l'entitat. El set esportiu al Coem, a veure si continua la ratxa i el facet pas a pas, partit a partit, sempre cap dalt en aquest grup segon de la tercera catalana.
Molt bé, doncs serà un dia de festa futbolística falset, amb la presentació de tots els equips.
Sens dubte, sempre s'amaneix amb una bona victòria.
Molt bé, doncs Jordi, esperem que la propera setmana ens expliquis aquesta victòria del falset esportiu. Que vagi bé.
Esperem i desitjam. Adéu-siau, bona nit.
Molt bé, bona nit, adéu.
El Jordi Velella, com sempre, explicant-nos la darrera hora del falset esportiu. Avui en victòria, 1-2, davant del Bonavista. De seguida, ens hi tens a la quarta catalana, abans hem d'anar, però, a la publicitat. I abans d'anar a la publicitat, no sé si tenim algun comentari més a destacar entre dels molts que tenim, Judit, en quant a la pregunta que estem formulant avui al Facebook de Dins Estadi.
S'ha introduït un nou comentari per part de l'Enric Casado Tartera. De ben segur que no va defraudar els seguidors guanyadors. Salut a tots i visca el futsal Móra d'Ebre. Que quin inici de temporada més extraordinari estan fent.
Enric Casado, d'aquí esperem que recuperi ràpidament. Té una hèrnia... Sí, sí, que sembla que el pot apartar bastant temps del terreny de joc. Esperem que no sigui res, que ben aviat pugui ajudar al futsal Móra d'Ebre per a gaudir de més victòries. Dit això, podeu continuar encara dient la vostra. La pregunta que estem formulant avui, a veure quina opinió que hem pensat del derbi d'ahir entre l'Atlètic de Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre, un partit que es va disputar, recordem, ahir a la tarda. Volem la vostra opinió. Recordin que al final del programa sortegem una paella per a dues persones. També a la part final del programa, entre els encertants de la porra que vam encertar la setmana passada, que en són 3, de la KGB 80 persones que van participar, 3 persones van encertar el 2-0 i després doncs sabrem qui és el guanyador d'aquesta mariscada per a dues persones al restaurant Ferran. Nosaltres anem a la publicitat, tornem de seguida ja amb la recta final de Dins d'Estadi amb tota la quarta catalana, poliesportiu, futbolistes ebrencs del món i més cosetes que de seguida repassem. Anem a la publi, tornem de seguida, no marxin, escolten Dins l'Estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys, més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45 92.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669-89-2766 o al 977-83-1346. Visiteu l'economatdelesmines.com.
Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. Canal Plus.
I això no és tot. Per Caubanell Reparacions, La Màquina, som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977-420-657. No esperis més. A Obanil Reparacions a la Màquina tens electrodomèstic que estaves buscant.
Jogafi Perruquers, la teva perruqueria unisex amb Móra d'Ebre i a Ginestar, amb 15 anys d'experiència, professionalitat i modernitat.
Si no saps com canviar de look, nosaltres t'assessorem. I si prefereixes mantenir el teu estil, nosaltres te'l respectem.
I ara, a més, nou servei de pedicura i manicura amb esmalt de gel. A Jogafi ens hem especialitzat en la perruqueria emocional, tot per la gent que vol estar sempre a l'última.
Jogafi Perruquers, al carrer Bonaire de Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 15 31. I a Ginestar, al carrer del Pou Nou. Telèfon 977 40 91 44.
Jogafi Perruquers, l'opció més intel·ligent per al teu cabell.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de mal de caps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí. Encantats de tenir-lo a taula.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs, recta final ja del programa d'aquest diumenge. Estan escoltant Dins l'estadi i encetem ja la quarta catalana.
Quarta catalana. Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 9. Campredó 1, La Cava B, 0.
Benissanet 6, Sant Jaume d'Enveja B, 0.
Xerta 3, Bot 2.
Godall 3, La Galera 0.
Els Montells 1, Tivenys 5.
Escobe 1, Ebrescola 1.
Jesús i Maria B, 1, Ginestà 0.
I Arnes 2, Jesús Catalònia B, 1.
El Godall continua com a líder, 21 punts, seguit del Campredó i el Tivenys, que en tenen 20 cadascun. Recordin que els 3 primers classificats aconsegueixen l'ascens de categoria. L'Ebrescola és quart amb 17 punts, Ginestà 5è amb 15 punts, els mateixos que el Benissanet i l'Arnes. L'Escobe es situa 9è amb 11 punts.
9è.
El Jesús i Maria B, desè, amb 10 punts, mateixos que el Roquetenc B i la Galera. 9 per al Xerta, 7 per al Bot, 6 per a la Cava B, 2 per als Montells i 1 per al Sant Jaume d'Enveja B, que tanca la classificació. És una llàstima la derrota del Ginestà ahir al camp del Jesús i Maria B, perquè l'hagués situat també en aquesta part alta de la classificació. Ara, però, es queda a 5 punts, igual que el Benissanet i l'Arnès, de la zona d'ascens. De seguida repassem aquests resultats de la jornada a la quarta catalana.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs, com dèiem, Jesús i Maria B, 1, Ginestà 0. El Ginestà va perdre ahir per la mínima a l'AUB davant un filial del Jesús i Maria que va imposar el seu joc i no va deixar jugar amb les seues armes al Ginestà d'Àngel Guiu. El partit va estar igualat en tot moment, amb diferents alternatives per als dos equips. Tot i que només va haver un gol, va ser d'aquells encontres vibrants que agraden als aficionats. Ja a la part final del partit, quan semblava que tots dos equips s'haurien de repartir els punts, el Ginestà va cometre una gran errada que li va costar el partit. A falta de 10 minuts per acabar, un malentès entre el defensa i el porter va servir per a que Nicola fes còmodament l'1-0 definitiu. Ja al descompte, Àlex Blader va ser expulsat per recriminar-li una acció a l'àrbitre en la que un jugador local va agredir a Bernat Galbany, però que el col·legiat en aquesta ocasió no va veure. Al final, el Ginestà, que va quedar amb 10, va perdre 3 punts al camp del Jesús i Maria B i que la propera setmana s'haurà de refer en plenes festes de Ginestà davant d'un filial de l'Escó que aquesta setmana no ha passat de l'empat a 1 davant del Ebre Escola. Partit de festes majors la propera setmana, Ginestà, Escó B.
Club Esportiu Benissanet.
Benissanet 6, Sant Jaume d'Enveja B 0. Partit molt plàcid per al Benissanet, que li ha acabat fent mitja dotzena de gols a un fluix filial del Sant Jaume d'Enveja, que tanca la classificació. Els dos gols de Xavi Roldán a la primera meitat, juntament amb el d'Adrià Miró, han conduït els homes de Jordi Barrufet a la seva segona victòria consecutiva. Al descans, el marcador era de 3 gols a 0, un resultat que reflectia el joc combinatiu dels locals, que han estat amos i senyors del partit en tot moment. No obstant, a la segona, dos gols més d'Adrià, que aconseguia sumar el seu primer hat-trick de la temporada, sumat al gol de Ribes, han posat el definitiu 6 a 0 al marcador, que dona ànims al conjunt riberenc, que a poc va recuperant efectius per afrontar amb garanties el gruix de la temporada. La propera setmana, el Benissanet es desplaça al camp del Bot.
Arnes, Club Esportiu.
Doncs Arnes 2, Jesús Catalonia B 1, Rubén Cuello i Enric Sebastià donarien la victòria a l'Arnes davant del Jesús Catalonia B i es situa amb 9 punts escalant posicions a la taula. El partit seria molt intens i força igualat i els de la Terra Alta aconseguint imposar-se gràcies a la primera diana, concretament de Rubén, al minut 30. A la segona part, el domini de l'Arnes seguia present i semblava sentenciar amb el gol d'Enric al minut 48. El Jesús Catalonia, però, no fluixaria i aconseguia retallar distàncies mitjançant Enric Sebastià. El partit igualaria molt al final, però l'Arnes aconseguia defensar els 3 punts i guanyava el partit. L'Arnes la setmana que ve s'enfronta al filial de la Cava.
Futbol Club Ascó.
Ascó B1, Ebre Escola 1, partit molt treballat per part dels locals que han estat qui ha dut la iniciativa del partit en tot moment. Tant a la primera com a la segona, els homes de Rubén Viudez han atacat constantment la porteria visitant, però un Ebre Escola molt ordenat en defensa ha sabut aguantar el 0-0 fins a la recta final del partit. Però els gols i l'emoció han arribat en els últims minuts. L'1-0 arribava a favor dels locals al minut 86, obra de Pere Jordà a la sortida d'un córner. Un gol que feia embogir els locals que pràcticament celebraven la victòria, però el partit s'ha allargat més del previst i ja al 95 l'Ebre Escola aconseguia la igualada final també a la sortida d'un córner. Calleda d'aigua freda, sens dubte, per als jugadors del filial de l'Ascó. Amb l'1-1 s'arribava al final del partit, un punt que sap a poc per a un filial asconenc que ha vist com se li han esfumat els 3 punts en l'última acció del partit. La propera setmana, com dèiem, Ginestà, Ascó B.
Bot Futbol Club.
Xerta 3, Bot 2, derrota per la mínima del Bot en el partit que l'enfrontava al Xerta. El partit començaria de cara per l'equip local, que situava amb l'1-0 a favor gràcies al gol de Joaquim Morales al minut 20. El Xerta s'apropava més a la victòria amb el 2-0 al minut 35, obra de David López, però, sorprenentment, el Bot aconseguia anotar 2 gols als darrers 2 minuts de la primera part, obra els 2 de Genís, que el tornaven a situar al partit. A la represa, el partit seguiria molt igualat, però, malauradament, un gol de Joan Mulet en pròpia porta donava la victòria al Xerta. La setmana que ve, l'equip de la Terra Alta s'enfronta, com ha dit l'Edu, al Benissanet.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb els següents partits, Campredó 1, l'acaba B0.
El Campredó es manté al capdavant de la classificació de quarta a l'imposar-se per la mínima davant el filial de la Cava. Un gol al minut 35 de Francisco Manuel López lliurava els 3 punts als campredonencs.
Godall 3, la Galera 0.
El Godall ha sumat una nova victòria, la setena consecutiva a casa contra la Galera per 3-0. El marcador no ha tingut canvis fins al minut 57, moment en què els locals s'avançaven a través de Joan Zaragoza. 5 minuts després, els godallencs ampliaven distàncies amb un gol de Jaume Lletí i sentenciava Brian Prats al minut 85.
Els Montells 1, Tivenys 5.
I qui va aconseguir un triomf avoltat contra un dels equips de la part baixa va ser el Tivenys, que es va imposar per 1-5 contra els Montells. El conjunt tivenxà no va perdonar els de Montsià en un duel que va començar favorable als Montells amb un gol de David Balaguer, però de seguida va arribar la reacció del Tivenys, que tot seguit es va fer amo i senyor del duel amb 5 gols, obres de Carles Beltrán i Robert Beltrán amb un doblet de cascun, i completava el cinquè David Sabater.
Bé, alguna cosa que comentar, Nacho, Pau, d'aquesta quarta catalana?
La veritat és que no...
Els vostres sí, companys que juguen al filet de l'Ascó?
No, res a comentar.
Nada de nada. No, bé, el grup 24 cal destacar que el Porrera ha tornat a perdre aquesta setmana, ho ha fet per 3 gols a 0 al camp del Vallmoll.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gervadia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Últims minuts de dins d'estadi, anem a donar pas ja a l'apartat de futbolistes ebrencs al món. Comencem parlant del València. Getafe 0, València 1. Un gol de Pavón va Tremendo. Permetre al València aconseguir una important victòria contra el Getafe. Els 3 punts també donen oxigen a Jukic, que estava en dubte també aquesta setmana. Oriol Romeu, ho va veure des de la banqueta. L'Els d'Edu Albacar, que juga, recordin, demà dilluns a les 10 de la nit contra el Villarreal. El derbi de la Comunitat Valenciana. També. Caen 1, Mirandés 2. El Mirandés ha aprofitat les dues jugades aïllades de les que ha disposat per imposar-se al Real Jaén del tortosí Víctor Curto, que ha jugat tot el partit, que feia, a més, el Jaén més d'un mes que no perdia en Lliga. Swansea 0, West Ham 0. Derrota del conjunt... Perdó, m'he equivocat. Cardiff 1, Swansea 0. Derrota del conjunt d'Àngel Rangel en el derbi davant el Cardiff, un partit vibrant on els 3 punts es van quedar per al conjunt local. Ara el Swansea s'ha de centrar en l'Europa League, ja que dijous s'enfronten al conjunt rus del Kuban. Així que Àngel Rangel que hi torna a Europa. I per acabar, Doncaster Rovers 1, Brighton 3. Els gols de Leroy Lita i David López en els últims 5 minuts van donar al Brighton una impressionant victòria davant del Doncaster Rovers per un gol a 3. El morenc Bruno Saltó va jugar 52 minuts abans de ser substituït per Íñigo Calderón. I fins aquí, futbolistes ebrencs al món. Anem ja a la crònica poliesportiva d'aquesta setmana.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs comencem aquest apartat amb futbol sala, i és que l'Ascó de tercera divisió nacional va aconseguir el triomf a casa amb la visita de l'Hospitalet Bellesport amb un resultat final de 4-3 en la sisena jornada. A la Lliga de la Primera Catalana, exactament al grup 6, el Móra d'Ebre va sumar una nova victòria davant la seva afició per 3-2 contra el Mediterrani de Cambrils, i el Flix va caure a la pista del Riudoms per 10-4. I també al grup 6, però a la segona catalana, el Riba-Roja va superar el Montblanc per 6-4. D'altra banda, el duel entre l'Ampolla i el Gandesa es va decantar per als de la Terra Alta amb un resultat final de 2-3. I el Móra la Nova va ser superat pel Vila-Rodona a domicili per 4-1. I encara a futbol sala, la Lliga de la Tercera Catalana, el grup 8, el Tivissa va caure a la pista del Torredembarra per 4-3, i el Capçanes va aconseguir una victòria per 7-2 contra el Vimbodí. I encara en futbol sala, però femení, a la Lliga de Segona Divisió Nacional, l'Ascó es va imposar a la Pobla de Montornès per 3-0. Bé, com aquí els agrada que diem, canviem de pilota i passem...
Sí!
I passem a l'handbol femení. Pel que fa a la Lliga Catalana, l'Ascó va sumar una nova victòria a domicili al camp del Castelldefels, que la situa al capdavant de la taula. Bé, i abans d'acabar... finalment, però he afegit alguna cosa més, per tant, no és tan finalment.
Oh.
Bueno, dissabte passat, la població de Paüls... dissabte passat, la població de Paüls va acollir la primera edició de la Trenca Cims, una cursa de muntanya de llarga distància de 50 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell positiu. Un gran repte que van assolir els més de 180 participants, dels quals es troben molts atletes de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Els vencedors de la cursa van ser el campió del món, Miguel Caballero, amb 5 hores i 55 minuts, i també la campiona del món per equips amb la selecció catalana, Ragna de Bats. Paral·lelament, també es va disputar una marxa de 13,5 km que va plegar unes 150 persones. I bé, anunciar també que diumenge que ve, 10 de novembre, se celebrarà la segona edició de la cursa de muntanya La Serena, a Gandesa, on hi haurà la modalitat de cursa de 24 quilòmetres i la de marxa de 14. Una prova...
Tu en quina de les dues?
Jo la llarga. No entenc més risses.
Bueno, deixeu-me acabar, home. Una prova que forma part del circuit de...
Vols dir que entraria al top 30, Javi, o no?
I ja, per acabar, segur...
Ja li queda poc, no?
Al circuit li queda Gandesa i d'aquí 15 dies Horta.
I ja està, no?
I final. Cursa de les Roques, sí.
Molt bé. Què més?
I bueno, abans d'acabar, convida tothom el proper divendres, dia 8 de novembre, a l'estadi municipal de Ginestar, ja que tindrà lloc un triangular de futbol benèfic.
De futbol.
On hi prendran part els equips dels Atlètics de Móra la Nova, l'Olímpic de Móra d'Ebre...
Derbi, porra pel derbi.
I el club esportiu Ginestar.
Sí, Mariscal.
Bueno, el triangular començarà a partir de les 4 de la tarda, en plenes festes majors, i se sortejarà una samarreta del Futbol Club Barcelona signada per tots els jugadors. I hi ha constància, us han passat una
jugadors
foto...
Jugadors del Barça o jugadors del Ginestar? I
del Barça.
Damunt de la samarreta del Barça.
També es pot afegir, és una proposta.
Oh, pues que... I dels... Dels locutors de dins l'estadi també, no?
També. Vinga.
Tothom, que firmi tothom.
Podem sortejar un micro.
Bé, lo bonic de tot això és que tot el que recaudi pues, anirà a favor del Col·legi Jeroni de Moragues. Mm-hmm. Així que tothom cap allà.
Bona iniciativa.
Molt bé.
Tots els que van aquí ja estaran, no?
En favor del Jeroni de Moragues és una bona causa, eh?
Sí, jo no podré estar-hi, però sí.
Sí, sí, però jo no hi podré
estar. Jo no hi podré estar, però sí.
Fa temps que no l'he vist mai.
Sí, molt bé.
Bé, doncs es repeteix el derbi, eh? Es repeteix el derbi d'aquesta setmana. Olímpic Móra d'Ebre, Atlètics Móra Nova i Ginestar, aquests tres equips que faran el triangular en benefici del Jeroni de Moragues aquest proper divendres a partir de les 4 de la tarda al municipal de Ginestar, en plenes festes majors de Sant Martí.
Sí, no? Sant Martí.
L'estiuet de Sant Martí. Hi haurà estiuet de Sant Martí o no?
Normalment sempre fa fred, però portem uns últims anys que fa calor en aquestes festes. Tothom vol estrenar la roba d'hivern i no podem perquè, doncs... Pues,
bueno, porta't bé, que després la veu...
Estic pixant.
Ja. No, però bueno.
Bueno, sí.
Demos una
la borratxera dissabte no te la treu ningú. Això està clar.
Com ha de ser. Sí, senyor. Molt bé, doncs, per acabar, vinga, clar, que falta el sorteig. Comencem, si us sembla...
Si no l'ha fet, si no mira-la, que no veus la cara que ha fet.
Tenim 14 participants.
Bueno, comencem primer.
Sí, primero va l'uno y luego va el dos.
Sí, venga. Comencem primer per la porra. Els encertants de la porra. Són tres, els encertants de la porra són tres. De les 80 persones que han participat a la porra que hem fet durant aquesta setmana, una porra que vam encertar la setmana passada, una visita de Joan Vallès aquí, doncs fins al dissabte a les 4 de la tarda hi havia temps per a fer les votacions. I dos dels tres encertants van votar a les 4 menys 5 menys 10, és a dir que sobre la botzina
pràcticament. I n'hi ha un que ha votat després, eh?
Sí, però
jo he parlat amb tu abans.
Que no entra, però dic, què fa?
Tampoc no.
Tenia que guanyar, per favor. Se va del partit i diu, 1-2. Ole, tus huevos. Ole, ole.
Ell l'ha fet de la segona jornada, ja. No, ell, de la segona volta, ja.
Quan al derbi d'aquest divendres.
Da, exacte, la desinesta.
Però, bueno, a lo millor no li donaria la paella, però jo què sé, un cuixot o...
Bueno, alguna cosa pot ser, no?
Jo proposo que ells diguin un número, un dels dos diguin un número...
No, si tu ho proposes, endavant.
De l'1 al 3.
És raro que li doni la raó.
Qui vols que doni el número?
M'és igual, després a la... Ells la mariscada.
Nacho, però de Vidal o no?
Ah, ja està. Ja està, va,
digue'm. Ah, m'estic pixant.
El número 2.
Vale, doncs, com aquí veieu, és per a Lucas Sanz.
Jo no veig res.
Lucas Sanz, que s'emporta una mariscada per a dues persones a Restaurant Ferran. Enhorabona per a Lucas Sanz, eh? Mireu, per ser un dels jugadors que també ha estat als dos equips.
Sí,
mira. És a dir, que mira, aquesta...
Era tu que ve.
Bueno, doncs, vinga, Lucas Sanz, ja guanyador per a aquesta mariscada al restaurant Ferran. Per a dues persones, per a ell i un acompanyant més. I ara anem ja a la pregunta que estàvem formulant avui a dins l'estadi. Què us va semblar el derbi? Suposo que hi haurà més comentaris des de l'última actualització.
No, Enric Casador...
Molt bé.
Ha de dir la veritat. No m'he dit mentre comentari.
No em faltaria que li donessis la raó amb això.
Home,
què passa? Què passa?
Aquí surt tot.
Vale, vinga. Ara un número de l'1 al 14.
Ui.
El 14?
O 15?
I el 7, dirà.
Pau, te toca a tu.
Pues no, el 11.
L'11. Per què?
Perquè sí.
Jo dic perquè sí.
Sí.
Vinga, Judit, compta.
Tu, eh?
Sí, ja t'he dit.
Vale, el guanyador és Jordan Álvarez.
Mite ell,
Jordan. No, este no que mos va marcar. Este
no s'hi va. Bé, doncs, el Jordan
Álvarez. Hòstia, Jordan.
Que s'emporta una paella per a dues persones al restaurant Ferran.
Jordan, ja te la passaré el pròxim dia, no et preocupis, Vinc amb tu i no haurà cap problema.
Bé, doncs, aquí se queda, els premis que ja els hem repartit.
S'emporta esta la paella.
Bé. En principi l'arròs només, però bueno. Si volen portar la paella ja ho té de negociar, això.
Molt bé.
Bé, doncs, Nacho, Pau,
ja està.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la gent d'estadi. Esperem que hagueu passat una bona estona. Us heu despertat aviat demà o no?
Una mica, sí.
Bueno, no passa res.
Però...
Sí?
Sí.
Un dia s'aguanta, tranquil.
Bueno, tinc classes
8:30
a Tarragona.
Però... Pots
ser descomptant,
no?
Sí. Descomptant que ja queda poc. Nacho, tu?
Jo a les 8 tinc que estar de peu ja.
Bueno, pues a les 8 en punt te despertes.
No? Sí, és el que té. Si estàs a les 8 en peu, és en
punt
de
despertes. Bueno, doncs...
Tan encerta com sempre.
Sí, sí, ja, sé, gràcies. Bé, doncs ho deixem aquí. Alguna cosa més? Ens deixem alguna cosa o no?
Oh.
Ah, sí, una cosa molt important. Que la propera setmana... Recordin que a les 9 juga el Barça contra el Betis, si no m'equivoco.
Si t'equivoques, sí. Ningú tu...
Sí, juga el Barça contra el Betis. A les 9 de la nit, diumenge, què passa quan juga el Barça a les 9 de la nit?
Que
comencem després del partit. A les 11 menys quart, menys 10 aproximadament, després del Betis-Barça, enganxem a dins l'estadi la propera setmana sense invitat, perquè la cosa anirà més reduïda, tindrem menys temps per a fer el programa, però la propera setmana després del Barça, just després, dins l'estadi, programa número 150 ja, eh? Bé, doncs, Judit, Xavi, Genís... No. Inclús mira la festa, que tenim menys temps de programa.
Ja. Podríem invitar Sánchez i que vingui en...
Amb pantumac una miqueta.
I tant, que sí.
I...
Jamón, que juego lo.
Que ne falti. Senyores, senyors, gràcies com sempre per la seva companyia. Ha estat un plaer i la propera setmana, el diumenge, després del Barça, i tornem. Que vagi bé, bona setmana, una abraçada, adeu-siau.
Adeu.
Adeu, bona setmana.
Adeu.
Adeu.
Jamón, que juego lo m'hauria de pagar a mi.